Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Catalunya allarga 15 dies més fins al 7 de febrer les actuals restriccions per lluitar contra la Covid. La pressió sobre els hospitals amb les UCI plenes ha estat clau per a la decisió del Procicat.
I d'aquesta manera es mantenen mesures com el confinament municipal els 7 dies de la setmana. Una decisió que s'ha adoptat tot i les peticions rebudes de municipis petits i també de l'àrea metropolitana de Barcelona per flexibilitzar la mobilitat. També continua vigent el tancament de gimnasos, centres comercials i botigues de més de 400 metres quadrats i també la prohibició d'obrir la majoria de botigues durant el cap de setmana. Mentrestant, el govern espanyol que aposta de moment per no avançar el toc de queda a les 8 del vespre, tot i les peticions d'algunes comunitats autònomes.
Amb aquesta pròrroga de dues setmanes de les restriccions vigents, arrenquem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, dia 21 de gener, que té altres informacions que ara, al punt de les 8, repassem en forma de titulars.
Aquest matí, que finalitza el termini perquè el govern presenti al·legacions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'executiu defensa el decret d'ajornament de les eleccions. La Fiscalia, de la seva banda, aposta per mantenir-les el dia 14 de febrer.
La pressió hospitalària es dispara. Actualment hi ha més de 2.800 persones ingressades als hospitals catalans per coronavirus. Una xifra que ja supera el pic màxim d'ingressos de la tardor durant la segona onada de la pandèmia. Tot i això, els indicadors epidemiològics segueixen a la baixa. El risc de rebrot es redueix per tercer dia consecutiu i la velocitat de contagi es va apropant cada vegada més a 1.
La taula de consens del Delta de l'Ebre demanarà a la Comissió Europea que investigui els governs català i espanyol per la seva inacció a l'hora d'evitar el deteriorament d'aquest espai. La petició arriba quan fa tot just un any del pas del temporal Glòria, que va causar desperfectes greus que encara no s'han solucionat.
Joe Biden ja és oficialment president dels Estats Units en substitució de Donald Trump. Biden va prendre possessió amb una crida a la unitat i la reconciliació. Kamala Harris es converteix en la primera vicepresidenta dels Estats Units.
En esports, el Cornellà vol seguir fent història a la Copa del Rei i buscarà avui, a partir de les 9 de la nit, superar el Barça als 16ens de final. Els blaugranes no comptaran amb Leo Messi, que està sancionat. Ahir el Madrid va caure eliminat contra l'Alcoià.
Primària de serveis, comencem amb la previsió meteorològica, connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui comencem aquesta jornada amb una temperatura que és lleugerament més alta que la d'ahir, tot i això encara mantenim aquest ambient fred i també notarem com a mesura que abans el dia arribaran més núvols, sobretot durant la segona meitat de la jornada, i s'espera alguna precipitació feble en punts del Pirineu i Prepirineu Occidental. Cal dir que avui la temperatura màxima serà més alta que la d'ahir, fins i tot a punts costaners podrà arribar entre els 16 i 17 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara cop d'ull a les carreteres i autopistes del país, connexió amb el RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs encara s'arrosseguen alguns problemes des de primera hora. L'accident a l'autovia 2 continua tallant un carril a l'altura de Pallejà amb aquestes cues en sentit Barcelona que compliquen l'enllaç des de l'AV24 i també l'accident a la ronda litoral a l'altura del Prat continua provocant circulació intensa sentit Trinitat. Més qüestions, retencions habituals, estem en hora punta d'entrada i sortida des de la Pota Nord a la C58 a Montcada, a l'enllaç de l'AP7 amb l'AV23 a Papiol i encara també a la Pota Sud d'entrada des de l'autovia 2 passant per Sant Joan d'Espí i Cornellà. Diferents punts de densitat a la zona del Vallès, a l'enllaç de l'AP7 amb la C58 a Barberà, a Parets en tots els sentits, a la C17 i a la C60 per enllaçar amb l'AP7 des de la Roca del Vallès. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I 4 minuts ara del matí, repassats els titulars, entrem en matèria per explicar que les actuals restriccions vigents a Catalunya continuaran 15 dies més, fins al diumenge dia 7 de febrer inclòs. Per tant, es mantindrà el confinament municipal, la prohibició d'obrir els gimnasos i les botigues de més de 400 metres quadrats i també el tancament comercial del cap de setmana, excepte per a les botigues essencials.
Una decisió que ha pres el Procicat aquest dimecres després de constatar que la majoria d'indicadors de la pandèmia van millorant dia a dia, però que la pressió hospitalària continua sent extremadament elevada. Una informació que ens apropa en Jordi Casino.
El secretari de Salut Pública valora que els principals indicadors sobre el ritme de contagis ja fa dies que van a la baixa a Catalunya, i això és bo, però que la pressió assistencial als hospitals és massa alta, que continua i segurament seguirà creixent, i que ja hem superat els topalls màxims de la segona onada. Per tant, davant d'aquest escenari, Josep Maria Argimon ha confirmat la pròrroga 15 dies més de les actuals restriccions.
Allargarem mesures, les mateixes que tenim, 15 dies. Amb els 10 primers dies de mesures vam veure aquest fre, aquesta frenada. Comencem a veure ara una reducció, una disminució, una baixada tímida, ho repeteixo, molt tímida, però baixada al cap i a la fi, i per tant hem d'esperar si realment a veure com va en aquest sentit l'evolució de la corba.
Un Argimon que ha avançat que a partir de la segona setmana del mes de febrer començaran els cribatges massius que es podran fer amb automostres a farmàcies d'arreu de Catalunya, després de la prova pilot que s'està fent a Barcelona i dels cribatges que es fan en centres escolars, uns espais on ja s'han fet 60.000 proves, de les quals només un 1,7% han donat positiu. I pel que fa al subministrament de vacunes, una dada: de les persones que ja porten més de 12 dies amb una dosis, unes 40.000, només un 1,3% han desenvolupat la malaltia i gairebé totes abans d'aquests 12 dies. A partir d'aleshores, el risc de contagiar-se baixa notablement. És més de 6 vegades inferior.
I mentrestant, el govern espanyol no avançarà per ara el toc de queda a les 8 del vespre. Així els ho ha comunicat el ministre Salvador Illa als consellers de Sanitat que havien demanat la mesura en el Consell Interterritorial. El ministre s'ha mostrat obert a escoltar aquestes propostes, però de moment considera que no cal aplicar moltes noves mesures, sinó aplicar bé les que es van implementant i donar temps per veure'n els resultats.
Que hay que valorar con mucha atención este tipo de medidas nuevas que se plantean, que vamos a seguir estudiando, en el sentido de que pueden provocar en ciudades grandes, sobre todo, la concentración de ciertas actividades en una hora, cuando lo que queremos muchas veces es que se espacien en el transcurso de las distintas franjas horarias, ¿no? Por tanto, el gobierno va a seguir trabajando y escuchando, pero constatamos también que con el arsenal de medidas o con el abanico de medidas que hay, bueno, se ha conseguido ya derrotar una ola, y yo le vuelvo a reiterar mi convencimiento de que esa tercera ola la derrotamos todos otra vez.
I la Cambra de Comerç i Pimec, que valoren l'ampliació de les restriccions vigents com a dolentes per l'economia, alerten que sense ajuts directes moltes empreses no se'n sortiran, i és per això que proposen que el govern es plantegi nous crèdits ICO o fins i tot la condonació del deute. Més informació en aquesta crònica de Núria Sirvent des de Lleida Televisió.
La Cambra de Comerç de Lleida i Pimec consideren dolent per l'economia l'anunci de la Generalitat d'ampliar les restriccions vigents 15 dies més. Diuen que mantenir el confinament municipal i el tancament del comerç no essencial el cap de setmana és un greu problema per a moltes empreses que ja estan al seu límit. Són conscients de la tensió sanitària, però insisteixen que els sectors afectats no són els causants dels contagis i reclamen injeccions econòmiques directes.
I perquè tot això està provocant un problema greu a l'economia, i no s'estan arribant amb els ajuts. Si volen tancar, doncs com fan a Europa, no? Que injecten ajuts directes, i això no s'està fent.
També creuen que seria necessari plantejar noves línies ICO i la condonació del mateix crèdit. Molts empresaris han sol·licitat aquest finançament per a un període de tancament limitat, que ara veuen que s'amplia i els fons s'acaben. La pròrroga del ERTO fins al 31 de maig la valoren positivament, però alerten d'un risc, i és que creuen que moltes empreses no podran garantir els llocs de treball els 6 mesos posteriors, com exigeix la llei.
La mobilitat sostenible i el turisme són dos sectors claus per a la recuperació econòmica que es veuran impulsats pels fons de reestructuració europeus. En una jornada organitzada per l'agència EFA, el president espanyol Pedro Sánchez ha negat que les administracions i l'empresariat no tinguin prou capacitat per absorbir aquestes ajudes per a la sortida de la crisi. La nostra companya Diana Bermejo ens explica els detalls.
Espanya va rebre dels fons estructurals europeus 8.000 milions d'euros en 6 anys i ara s'enfronta al repte de gestionar 140.000 milions en el mateix període de temps. Pedro Sánchez ha reconegut que és un repte, però ha recordat que mai s'han hagut de retornar diners provinents d'Europa. Sobre la destinació dels fons, el president espanyol ha marcat una prioritat a banda de la transició ecològica i digital, i és que els fons siguin socialment integradors.
Que aquellos colectivos que se puedan ver más vulnerables, por ejemplo, con la transición digital y la automatización de puestos de trabajo, vean que esto puede representar una enorme oportunidad de progreso y de empleabilidad para ellos mismos. Por tanto, el enfoque de integración social y territorial es fundamental.
L'automoció i en concret el vehicle elèctric i les bateries són alguns dels sectors claus en què incidiran els fons de reestructuració. Sánchez ha reconegut que la pandèmia ha convertit una de les fortaleses econòmiques d'Espanya, el turisme, en la seva major feblesa i que per això cal fer-lo més competitiu amb una transició digital i ecològica profunda.
Doncs justament per poder gestionar millor el repartiment dels fons europeus, ahir es van reunir el govern català amb representants del món local. L'executiu va posar sobre la taula la idea de crear un consorci per obrir línies d'ajuts i també subvencions, assessorar els municipis i donar-los suport en matèria de contractació pública. L'objectiu final és fomentar la col·laboració entre els sectors públic i privat per promoure i també executar projectes que es puguin gestionar amb ajuntaments o diputacions i que puguin ser finançats amb aquests fons europeus.
I 10 minuts del matí. Els hospitals catalans tenen ja més pacients ingressats per Covid que en el pic de la segona onada. Tot i això, sembla que els indicadors epidemiològics canvien de tendència.
Segons el darrer informe de salut, el risc de rebrot ha tornat a baixar per tercer dia consecutiu i la velocitat de contagi continua també aproximant-se al valor 1. El nombre de nous contagis és una mica inferior al dels darrers dies, tot i que l'important volum de proves realitzades. Als hospitals, com dèiem, la pressió és molt alta com a conseqüència de l'alt nombre de contagis que s'han detectat les darreres setmanes i també han tornat a empitjorar les xifres de pacients que estan ingressats tant a planta com a les unitats de cures intensives. Pel que fa a les defuncions, Salut ha comunicat 69 persones mortes en les últimes hores. I en concret, si comparem el volum d'ingressos que es van registrar a la tardor durant la segona onada, el pic màxim es va assolir a principis del mes de novembre, amb 2.811 persones hospitalitzades, mentre que a l'informe de salut d'ahir es van comunicar 2.825. I pel que fa als pacients ingressats a les UCIs, durant la segona onada de la pandèmia es va arribar a les 594 persones en llits d'unitats de cures intensives i ahir la xifra era de 612.
Aquest increment d'ingressos per coronavirus ha obligat a molts hospitals a ajornar operacions no urgents. L'Hospital Parc Taulí de Sabadell és un dels que s'ha vist obligat a prendre mesures especials. Saludem a aquesta hora els companys de Televisió de Sabadell. Són en Josep Maria Tatger i en Pere Joventí Balcells. Molt bon dia, Pere.
Així és, molt bon dia. Ens trobem a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, un dels hospitals de referència del Vallès Occidental que cada dia lluiten per fer front a la pandèmia i on la tercera onada encara és ben present. Per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres el cap de malalties infeccioses de l'hospital, el senyor Manuel Cervantes. Bon dia, Manel.
Molt bon dia a tots. Què tal?
Quina és la situació a hores d'ara d'aquest hospital del Vallès Occidental?
Home, estem en un moment delicat perquè portem tot l'hivern pràcticament pujant el nombre de casos, donant sortida a mida que podem, l'espai ens ho ha permès, tenim en aquests moments uns 180 pacients ingressats, però el que ens preocupa especialment és que tenim pràcticament 40 a les unitats de crítics. L'espai no és el problema, és el personal, necessitem créixer però poder donar l'assistència correcta i estem en un moment delicat, jo no diria crític, però sí delicat.
Comentaven també des de plató que s'han hagut d'ajornar també moltes intervencions i que per tant l'hospital no només fa front a la pandèmia sinó també a tots els efectes col·laterals. Com esteu vivint aquesta tercera onada? Amb diferència respecte a les anteriors?
Home, sí, molt diferent. O sigui, la previsió ha fet per un costat que els malalts arribin diagnosticats a la primària molt sovint. Això accelera molt les coses i permet fer-ho bé, separar els casos contagiosos dels que no. En segon lloc, tenim un pla de contingència d'anar desenvolupant a mida que arribin els pacients i portem aquestes tres setmanes amb reducció de l'activitat quirúrgica. Però reducció, no s'ha suspès. Fins a aquest moment no hem suspès cap tipus d'activitat global. Sí que s'ha hagut de reduir la quirúrgica perquè aquest personal de quiròfans, anestesistes, infermeres, són els que han de donar suport als pacients crítics. No és un tema d'espai, és un tema de dedicació del personal.
El ritme de contagi sembla que va a la baixa, però la pressió als hospitals encara és molt elevada i això, Manuel Cervantes, a què es deu?
Home, l'hospital és el darrer que se n'entera de que les coses van malament, perquè primer pugen a la població i al cap de 10-15 dies pugen a l'hospital. A l'inrevés també passa. Quan comencem a tenir l'esperança de que les dades són bones, i aquesta setmana les dades poblacionals són bones a la nostra àrea i a tot Catalunya, però bones vol dir que s'està frenant, no que baixin. Llavors l'hospital això ho ha de notar la setmana propera.
Doncs moltes gràcies, Manuel Cervantes. Esperem que aquesta frenada es noti aviat als hospitals catalans. De moment, aquí al Parc Taulí, la situació és de 176 hospitalitzats, 40 d'ells es troben a l'UCI i hi ha 10 morts de les darreres hores. Aquesta és la situació aquí a Sabadell, a l'Hospital Parc Taulí.
I altres qüestions. Aquest matí, en poques hores, de fet, finalitza el termini perquè el govern presenti al·legacions per convèncer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre les eleccions del 14 de febrer. A l'hora de decidir, però, el Tribunal comptarà amb l'opinió de la Fiscalia, que es mostra favorable a les mesures cautelaríssimes adoptades. En un comunicat, a més ahir, el fiscal no entra en el fons de la qüestió, però analitza si la mesura cautelar de no aturar el calendari electoral s'ajusta a la llei. Segons el text, atenent als diferents drets i també interessos legítims, el fiscal es mostra favorable a la mesura cautelar adoptada.
I mentrestant, el govern defensarà fins al final celebrar les eleccions el 30 de maig i demanar responsabilitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'oposició assegura que el decret d'ajornament del govern estava mal fet. A més, els socis de govern s'intercanvien retrets entre ells. La informació és de la nostra companya Mont Carvajal.
En una intervenció no prevista, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, critica que el poder judicial pugui condicionar la política catalana i assegura que el més assenyat és celebrar les eleccions el 30 de maig.
Perquè estem convençuts que tenim la raó sanitària. Estem convençuts que és la millor decisió per defensar no només el dret a la salut, sinó el dret a vot en llibertat i seguretat de la ciutadania. Fem una crida a la responsabilitat de tots els poders, també del poder judicial. Volem que resolgui amb la màxima urgència.
La portaveu del PSC, Eva Granados, parla de frau electoral.
El decret que vostès han fet és un nyap jurídic, perquè una desconvocatòria que s'assembla més a una tupinada, perquè al final és el candidat d'Esquerra Republicana desconvocant les eleccions.
Ciutadans, el Partit Popular i els Comuns consideren que el decret d'ajornament estava mal fet. Esquerra acusa el PSC d'estar darrere el recurs i Junts per Catalunya retreu als republicans el seu suport al Congrés.
I avui finalitza el termini perquè els ajuntaments celebrin els seus plenaris extraordinaris pel sorteig de les meses electorals dels comicis al Parlament de cara al 14 de febrer. Molts consistoris de Catalunya que ja van complir amb aquest tràmit aquest dimecres, com és el cas, per exemple, de Lleida i Vilafranca del Penedès. Per a cada taula s'han d'escollir 9 components entre presidents, vocals i suplents. En clau electoral també els hem d'explicar que el govern ha enviat una carta a la Junta Electoral Central on demana ampliar el termini de sol·licitud del vot per ciutadans residents a l'exterior.
I en política internacional, Joe Biden ja és des d'ahir a la tarda, a hora nostra, el nou president dels Estats Units. Ell i la vicepresidenta Kamala Harris van prendre possessió del càrrec en una cerimònia insòlita, sense el seu predecessor Donald Trump, i en un Capitoli blindat. Poc abans de les 12 del migdia, hora de Washington, el nou mandatari va jurar preservar, protegir i defensar la Constitució dels Estats Units. Hores abans, el fins ara president havia marxat a Florida després d'acomiadar-se de la nació amb un vídeo gravat en què assegurava que d'una manera o altra tornarà.
La taula del consens que inicia la defensa legal del Delta de l'Ebre demanarà a la Comissió Europea obrir un procediment d'infracció contra les administracions catalana i espanyola per la seva inacció per evitar el deteriorament d'aquest espai natural. Així ho recull la declaració institucional que es va llegir en el dia d'ahir des del Trabucador quan es compleix tot just un any del temporal Glòria. Una informació de Canal 21 Ebre.
La taula del consens pel Delta iniciarà les gestions amb la Comissió Europea per obrir un procediment d'infracció contra les administracions catalana i espanyola per no adoptar les mesures necessàries per evitar el deteriorament del Delta de l'Ebre. Així ho van anunciar este dimecres des del Trabucador, un dels espais més afectats pel temporal Glòria just un any després. El portaveu de la taula de consens, Xavi Curto, reconeix que este és un procediment llarg.
Ens toca treballar en una estratègia de 5 anys vista perquè el propi pla, per exemple, que està presentant l'Estat, sabem que sigui del nostre grado o no sigui del nostre grado, igualment tardarà 2 o 3 anys en efectuar-se.
De fet, en una declaració institucional deixen clar que inicien la defensa legal del Delta i denuncien la inacció tant de l'administració catalana com de l'espanyola, així com la seva descoordinació.
Recordant les bones paraules i les bones intencions d'avui fa un any, això no servís per aturar la regressió.
La declaració de la taula de consens es portarà a aprovació dels plens dels ajuntaments del Delta i també de les juntes de les comunitats de regants este dijous al vespre.
Els efectes de la borrasca Filomena han estat importants a les comarques de Tarragona i per això la Cambra de Comerç de Reus ha fet arribar al conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, la petició per declarar el Priorat i la Terra Alta zona afectada greument per una emergència de protecció civil, és a dir, zona catastròfica. La Neus Bartola, des de Canal Reus, ens amplia els detalls.
La Cambra de Comerç de Reus demana la declaració de zona catastròfica per la Terra Alta i el Priorat després del pas de la borrasca Filomena. La Cambra ja ha traslladat i fet la petició al conseller d'Empresa, Ramon Tremosa. Des de l'entitat posen d'exemple 2 casos concrets que exemplifiquen la situació. El celler Vall-Llac a Porrera i l'empresa Fermator a Falset. En aquest últim cas, la situació és especialment crítica, tenent que és l'empresa més gran de la comarca i en depenen 120 famílies. Per al Priorat, garantir la continuïtat d'aquesta empresa és vital i per això la corporació reclama que es posin tots els mitjans necessaris perquè pugui restablir-se la seva activitat quan abans millor.
Barcelona evitaria 1.300 morts cada any si es complissin els nivells de contaminació que marca l'Organització Mundial de la Salut. Un estudi situa la capital catalana com la 6ª ciutat d'Europa amb més morts atribuïbles a la contaminació per diòxid de nitrogen. Una informació de BTV.
Sabíem que els nivells de contaminació de l'aire de Barcelona són dolents i que sobrepassen habitualment els límits establerts per l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Però ara, un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona alerta que Barcelona és la 6ª ciutat d'Europa més contaminada per diòxid de nitrogen. S'inclou també l'àrea metropolitana. Entre més de 1.000 ciutats analitzades a l'estudi, Madrid ocupa el primer lloc.
El cotxe influye, pero tenemos que considerar otros factores, que por ejemplo es el diseño urbano, de cómo está construida la ciudad, de si favorece el cotxe, cuánto espacio está destinado dentro de la ciudad al cotxe, cuánto espacio está destinado al peatón.
L'estudi conclou que Barcelona podria evitar 1.380 morts cada any si es complissin els nivells de contaminació que marca l'OMS. De fet, alerten que les morts són la cara més visible dels efectes de la contaminació en la salut, però les patologies que genera la població són d'un abast molt més ampli.
Parets del Vallès ha homenatjat la figura de l'alpinista Sergi Mingote. L'acte s'ha celebrat a la plaça de la Vila i ha comptat amb la presència de molts veïns del municipi. Un homenatge amb parlaments i amb diverses peces musicals. L'alcalde de Parets, Jordi Seguer, ha volgut agrair a l'alpinista la seva dedicació i compromís amb el poble. I la família de Mingote ha donat les gràcies per totes les mostres de suport rebudes i en un discurs ha recordat l'optimisme i l'energia que el caracteritzaven. Escoltem la portaveu de la família, Iris Rosset.
La seva energia ens omplia la vida, fins i tot eclipsava. El seu esperit de llibertat, però sobretot la seva capacitat de fer-nos sentir capaços de tot, perquè la seva essència era aquesta.
I en futbol, el Cornellà vol seguir fent història a la Copa del Rei i buscarà avui, a partir de les 9 de la nit, repetir la gesta d'eliminar un gran i accedir així als 8ens de final. Després d'haver deixat fora de la competició del CAO l'Atlètic de Madrid, els verds tindran al davant el Barça, l'equip blaugrana que afronta l'eliminatòria quan fa 4 dies va deixar escapar el primer títol de la temporada i a més ho farà sense Leo Messi, sancionat. I de fet el Barça, que farà aquest matí la última sessió preparatòria i a continuació el tècnic Ronald Koeman donarà la llista de convocats. L'holandès ha avisat del perill de relaxar-se pel fet de tenir al davant un equip de segona B i de fet ha demanat als seus jugadors que estiguin forts mentalment. Anuncia també canvis a l'11 i es mostra preocupat pel fet que el duel es jugui en un camp de gespa artificial.
Campos artificiales hoy en día para mí no es fútbol. Entonces quiere decir que a un lado entiendo que estos equipos cuando tocan a un equipo grande o un equipo de primera división que tiene la ventaja de jugar en casa, perfecto, me gusta, pero depende el estado del campo, depende la luz y muchas cosas más.
A la primera Iberdrola, nova golejada del Barça. Va superar el Rayo imposant-se per 7-0 en el partit pendent de la cinquena jornada. Les golejadores van ser Alexia i Osoala, amb un doblet cadascuna, i Jennifer Hermoso, Mapi León i Aitana. El triomf manté les blaugranes al capdavant de la taula, amb alguns registres incontestables. 12 victòries en 12 partits, 69 gols a favor i només 2 en contra.
I en bàsquet, el Cadí La Seu té encaminada la seva classificació pels vuitens de final de l'Eurocup. Les pirinenques, que van sumar la segona victòria a la bombolla de Romania davant el Namur belga per 51-45. Quin Donstauder, amb dobles figures, 11 punts i 10 rebots, i també Georgina Bahí, amb 9 d'anotació, van liderar l'equip. Amb el balanç de 2 victòries i cap derrota, les opcions de ser a la següent fase passen per superar demà el Sepsi romanès o de perdre d'un màxim de 3 punts.
I avui serà el torn de l'Espar Girona, l'Eurolliga. Després de superar sense problemes el Riga, les d'Alfred Julve s'enfrontaran a l'Ekaterinburg rus, que és el gran favorit per aixecar el títol. Ens apropen la prèvia des de Televisió de Girona. Sebas Bahí.
A partir de les 5 de la tarda, l'Espar Girona se les veurà amb l'indomable Ekaterinburg rus, però sense intenció de sorprendre, perquè la cita clau és demà contra les anfitriones, l'Esquio italià. Un partit que decidirà si l'Uni accedeix per primera vegada als quarts de final de l'Eurolliga i que, per tant, convida a que avui les gironines aixequin el peu de l'accelerador, sobretot per la clara superioritat de l'Ekaterinburg. Igual que en la primera bombolla a Girona, Julbert repartirà minuts davant un Ekaterinburg ja classificat pels quarts de final, equip favorit i temible per noms com Alba Torrents, Brian Stewart o la imponent Brittany Griner, que no hi va ser el hub de Fontejau, on es van imposar a les gironines per un clar 67-94.
Abans de la pausa us expliquem que 3 dècades després de les explosions a Txernòbil, la fotografia de la zona continua encara sent desoladora. I això és el que ha captat el manresà Albert Vidal. Va ser l'any passat quan el fotògraf, juntament amb 6 catalans més, van viatjar a Ucraïna per retratar els efectes de la catàstrofe 33 anys després. Ara es poden veure al Casino de Manresa. Albert Vidal compta amb el poeta Valentí Parcerissa per aquest projecte, ja que a través de textos bíblics ha escrit diferents breus que mariden amb les imatges i instant a la reflexió.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Els caldos. Quan arriba el fred, venen de gust els plats de cullera, i uns dels més típics en gairebé totes les cultures són els caldos i les sopes. És una magnífica manera d'hidratar-se, d'aprofitar les vitamines i minerals, de coure les verdures i d'altres aliments, d'evitar el desaprofitament de les parts d'alguns vegetals com el tronc del bròcoli o les fulles del porro, i d'escalfar i reconfortar l'organisme. Per fer un bon caldo vegetal, es sol seguir la fórmula de posar com a base verdures i hortalisses de fulla verda, arrels i tubercles, com ceba, api, porro, fulles de col, trossos de carbassa, pastanaga, xirivia, nap, patata, bolets... Podeu posar-ne tantes com vulgueu i us agradin. Aigua mineral fins cobrir tots els ingredients. Una font de greix saludable per facilitar la preparació i intensificar i equilibrar el seu sabor, com l'oli d'oliva verge extra o l'oli de coco. Aromatitzants, que solen ser els ingredients que primer s'afegeixen a la cassola perquè són els que més tarden a cuinar-se i influeixen sobre el sabor de la sopa, com la ceba, el porro, l'api, el nap, la pastanaga, el pebrot, l'all i el tomàquet. I també herbes aromàtiques i espècies com el julivert, el llorer, la farigola, el romaní, el pebre, el gingebre, l'anís, la caiena o la cúrcuma. Finalment, es poden posar altres condiments i guarniments, com sal, salsa de soja, pasta de miso o sucs de cítrics. També podeu afegir-hi ossos de carn, carcasses d'au, espines de peix o restes de marisc i consumir-lo tal qual o com a base per a la preparació d'altres plats. És important començar amb aigua freda a foc baix i coure durant força estona. Per exemple, per caldos de verdura uns 20 minuts i pels de carn unes 4 hores. Per acabar, un cop colat el caldo i deixat refredar, caldrà que retireu el greix que ha quedat a la superfície i que s'ha acumulat durant la cocció per aconseguir un caldo saludable i deliciós. Ara que ja coneixeu tots els trucs per cuinar un caldo perfecte, feu-ne una olla cada setmana per prendre una tassa de brou calent abans dels àpats, a mig matí o a mitja tarda per escalfar-vos, o utilitzeu-lo per preparar d'altres receptes amb cereals, llegums o sopes o cremes. Si veieu que us en sobra, no us preocupeu. Congeleu-lo i així en tindreu a mà sempre que en necessiteu.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El govern espanyol no avança el toc de queda a les 8 del vespre, malgrat les peticions d'algunes comunitats autònomes. Per ara es descarta aplicar aquesta mesura que des de l'executiu català es posaven entredit.
I sí que es mantenen, en canvi, restriccions ja vigents a Catalunya. El Procicat va aprovar ahir que continuïn 15 dies més, fins al diumenge 7 de febrer. I d'aquesta manera es mantenen mesures com el confinament municipal els 7 dies de la setmana, tot i les peticions rebudes de municipis petits i també de l'àrea metropolitana de Barcelona per flexibilitzar la mobilitat. També continua vigent el tancament de gimnasos, de centres comercials i botigues de més de 400 metres quadrats i la prohibició d'obrir la majoria d'establiments de comerç durant els caps de setmana.
Aquests són alguns dels temes que us estem explicant avui al Notícies en Xarxa i al punt de 8:45 del matí en repassem també d'altres en forma de titulars.
Doncs aquest matí acaba el termini perquè el govern presenti al·legacions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'executiu que defensa el decret d'ajornament de les eleccions. La Fiscalia, de la seva banda, aposta per mantenir els comicis el 14 de febrer. En uns minuts parlarem amb Josep Maria Aguirre, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona.
La pressió hospitalària es dispara. Actualment hi ha més de 2.800 persones ingressades als hospitals catalans per coronavirus, una xifra que ja supera el pic màxim d'ingressos de la tardor durant la segona onada de la pandèmia. Tot i això, els indicadors epidemiològics segueixen a la baixa. El risc de rebrot es redueix per tercer dia consecutiu i la velocitat de contagi es va apropant cada vegada més a 1.
Joe Biden ja és oficialment president dels Estats Units en substitució de Donald Trump. Biden va prendre possessió amb una crida a la unitat i també la reconciliació. Kamala Harris es converteix també en la primera vicepresidenta dels Estats Units.
I en esports, el Cornellà vol seguir fent història a la Copa del Rei i buscarà avui, a partir de les 9 de la nit, superar el Barça als 700 de final. Els blaugranes no comptaran amb Leo Messi per sanció. Ahir el Madrid va caure eliminat contra l'Alcoyà.
I en cultura, el Carnaval de Solsona és el primer que adopta mesures restrictives a causa de la pandèmia. L'Associació de Festes del Carnaval renuncia als actes més multitudinaris, però diu que no pren aquesta decisió perquè l'Ajuntament hagi demanat ajornar-lo.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Les actuals restriccions vigents a Catalunya continuaran 15 dies més, fins al diumenge dia 7 de febrer inclòs. Per tant, es mantindrà el confinament municipal, la prohibició d'obrir els gimnasos i les botigues de més de 400 metres quadrats i també el tancament comercial del cap de setmana, excepte per a les botigues essencials.
Una decisió que ha pres aquest dimecres el Procicat després de constatar que la majoria d'indicadors de la pandèmia van millorant dia a dia, però que, en canvi, la pressió hospitalària continua sent extremadament elevada i segurament també continuarà creixent. És per això que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha justificat aquesta pròrroga de 15 dies més de les restriccions.
Amb els 10 primers dies de mesures vam veure aquest fre, aquesta frenada. Comencem a veure ara una reducció, una disminució, una baixada tímida, ho repeteixo, molt tímida, però baixada al cap i a la fi, i per tant hem d'esperar si realment a veure com va en aquest sentit l'evolució de la corba.
La mobilitat sostenible i el turisme són dos sectors claus per a la recuperació econòmica que es veuran impulsats pels fons de reestructuració europeus. Precisament per poder gestionar millor el repartiment d'aquests fons, ahir es va reunir de manera telemàtica el govern català amb representants del món local. Aquesta trobada hi va assistir, entre d'altres, el president de la Diputació de Lleida, el senyor Joan Talarn. Molt bon dia.
Molt bon dia.
És una reunió que va servir perquè el vicepresident Pere Aragonès proposés fer un front comú amb els municipis. Com s'articularia? Quina forma tindria?
Bé, això encara no està definit, però sí, el que està clar és que hi ha d'haver aquest front comú per poder aconseguir que aquests fons, que sens dubte seran fonamentals pel desenvolupament de diversos territoris del nostre país, doncs puguin arribar. Com que coincidim en molts dels aspectes, sobretot en l'àmbit de la transició energètica, en l'àmbit també de la digitalització del nostre territori, doncs era important que ho féssim conjuntament, perquè això dona molt més potència a tot el projecte. Estem encara definint com serà aquesta coordinació, cooperació, que de fet ja hi és. Ens hem anat trobant de forma habitual, no és una reunió que no es fes, sinó s'està fent de forma habitual, tant a nivell polític com a nivell tècnic, per poder arribar a aquests acords de col·laboració.
Aquest front comú que podríem tenir, segons apunten algunes fonts, forma de consorci, respon també a que temen d'alguna manera un intent que el govern central vulgui centralitzar aquests fons europeus, aquests fons Next Generation?
No crec que vagi per aquest camí, perquè crec que queda bastant definit com es gestionaran. De fet, ja el govern ha explicat justament quines són les quantitats que anirien directament a les comunitats autònomes i també a l'àmbit local. Té més la intenció justament de fer aquest front comú, no pas contra l'Estat, sinó un front comú a favor d'aconseguir que aquests fons arribin realment al territori.
Senyor Talarn, li volíem també preguntar, en el context d'aquesta pandèmia, això que ha decidit el Procicat, que es prorroguen 15 dies més aquestes mesures actuals de restricció de moviments i d'activitat, com ho valoren? Perquè sembla que, com a mínim, això significa que per ara el confinament continuarà sent municipal i no comarcal, com es reivindicava des de molts municipis allunyats de l'àrea metropolitana.
La veritat és que és una decisió dura, que als nostres municipis, evidentment, és un problema per temes de mobilitat, per temes de relació, sobretot en l'àmbit comarcal, però també és cert que aquestes decisions que prenen el Procicat venen marcades justament per la situació de pandèmia que ens trobem. I a vegades el que convé és trobar aquest punt entre la salut i el desenvolupament econòmic i la mobilitat de les persones. Entenc que en aquest cas el Procicat no ha tingut altre remei que tirar endavant amb aquestes mesures, que podrien ser, de fet en altres comunitats encara són molt més estrictes, però que aquí han quedat de la mateixa manera, l'únic que les hem hagut d'allargar en el temps.
Gràcies per aquestes valoracions, Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Els hospitals catalans tenen ja més pacients ingressats per Covid que en el pic de la segona onada. Tot i això, sembla que els indicadors epidemiològics canvien de tendència.
Segons el darrer informe de Salut, el risc de rebrot ha tornat a baixar per tercer dia consecutiu i la velocitat de contagi, que també continua aproximant-se al valor 1. El nombre de nous contagis és un pèl inferior al dels últims dies, tot i l'important volum de proves realitzades. Als hospitals, com dèiem, la pressió és molt alta com a conseqüència de l'alt nombre de contagis que s'han detectat en les últimes setmanes i han tornat també a empitjorar les xifres de pacients ingressats tant a planta com a les unitats de cures intensives. Pel que fa a les defuncions, Salut ha comunicat 69 persones mortes en les últimes hores.
I més qüestions també relacionades amb la salut. Ja va passar a l'hemisferi sud, a l'hivern austral, i ara està passant aquí durant el nostre hivern. La pandèmia de la Covid-19 ha esborrat la grip del mapa. La incidència de la grip és tan baixa que centres com l'Hospital Clínic de Barcelona no n'han detectat ni un sol cas en tot el mes de gener. Altres anys, per aquestes dates, estaríem enfilant-nos cap al pic de l'epidèmia. En té més dades en Guillem Martínez, de BTV.
Les mesures d'autoprotecció, com la mascareta i la distància, funcionen amb tots els virus respiratoris, i en el cas de la grip encara més que amb el SARS-CoV-2, perquè és menys contagiosa. També hi contribueixen les vacunes posades, aquest any un 40% superior a l'any passat, però hi ha un altre motiu.
Aquest virus no, el SARS-CoV-2, tenint en compte que tota la població és disponible i és susceptible al virus, estigui ocupant quasi tots els nínxols, les persones susceptibles, i no deixa que els altres virus puguin progressar.
La mortalitat per grip també ha desaparegut. Una bona notícia que ara mateix serveix de poc.
que el percentatge de mortalitat de la grip està al voltant del 0,1%, i en el cas del coronavirus estem parlant entre l'1,5-2%. Per tant, la diferència és molt notable.
El dubte ara és què passarà quan les vacunes, probablement l'any vinent, facin que tots dos virus competeixin en igualtat de condicions.
Aquest matí finalitza el termini perquè el govern presenti al·legacions per convèncer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspendre les eleccions del 14 de febrer. El govern defensarà fins al final celebrar aquests comicis el dia 30 de maig i demana responsabilitat al tribunal. Per saber-ne més sobre aquest procés judicial que ha de determinar si hi ha o no eleccions finalment el 14 de febrer, parlem ara mateix amb Josep Maria Aguirre, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. Senyor Aguirre, molt bon dia.
Bon dia.
Fins a quin punt és important aquesta postura adoptada per la Fiscalia, que no s'ha pronunciat sobre el fons, però sí sobre les mesures cautelaríssimes?
Bé, ho descobrirem segurament al llarg de les properes hores, no? Però a mi em sembla indiciar una mica de cap on pot apuntar la resolució d'aquestes mesures cautelars. Ho hem explicat al llarg dels darrers dies. L'adopció de mesures cautelars, i especialment de mesures cautelaríssimes, que significa que s'han pres sense ni tan sols escoltar l'administració, són instruments excepcionals en el procediment contenciós administratiu. I normalment quan es resolen és perquè els jutges aprecien algun indici de que la resolució de fons pot tenir algun defecte. La posició primer del Tribunal Superior de Justícia adoptant les cautelaríssimes i ahir la Fiscalia doncs, sol·licitant el seu manteniment semblen indiciàries del que pot acabar succeint al llarg de les properes hores.
És a dir, més enllà d'aquestes mesures cautelaríssimes i centrant-nos en el fons de la qüestió, des del punt de vista jurídic, què és el que creu vostè que hem d'esperar de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i quins són els punts que ha de tenir aquest tribunal en compte a l'hora de prendre la decisió definitiva?
Hi ha dos tempos. Tenim un primer tempo en què hem de resoldre efectivament què succeeix amb les mesures cautelars. Això té una extraordinària rellevància jurídica. Per què? Doncs perquè ho entendran perfectament els nostres espectadors. Si les mesures cautelars es mantenen i, per tant, es manté, diguem, la convocatòria del 14 de febrer, amb tota seguretat anirem a votar el 14 de febrer, sens perjudici que posteriorment, en un segon tempos, hi pugui haver una sentència que resolgui sobre el fons de la qüestió, que serà rellevant jurídicament perquè s'entrarà un precedent, però que segurament els efectes de la convocatòria del 14 de febrer ja sigui rellevant perquè ja haguem votat. Per tant, primer les cautelars i posteriorment la sentència, però el moment clau, el punt de partit, el tenim en aquesta primera decisió.
Que per quan l'haurem d'esperar, la del fons?
El Tribunal Superior de Justícia ha atorgat fins a les 10 d'aquest matí, del matí de dijous, perquè les parts, diguem, presentin al·legacions a les cautelars. Per tant, la primera, diguem, la tindrem en breu, jo crec que molt possiblement aquest matí. La segona, que es tracta d'un procediment contenciós administratiu per vulneració de drets fonamentals, que es tracta de manera preferent i sumària, pot trigar encara algunes setmanes. Per tant, la del fons pot molt ben ser que es dicti sentència en posterioritat al 14 de febrer, tot i que seria esperable tenir-la abans, justament per garantir una mica la seguretat jurídica de tot el procediment.
Hem escoltat en els últims dies veus que critiquen el decret que suspenia aquestes eleccions. Quins considera vostè, des del punt de vista jurídic, que són els punts febles d'aquest decret?
Bé, comencem pel principi. És una situació enormement complexa la que ens trobem, I sense precedents, o de fet amb molt pocs precedents, perquè és veritat que vam tenir una situació més o menys similar en el cas de les eleccions autonòmiques al País Basc i Galícia, però des del meu punt de vista hi ha dos diferències en el que succeïa llavors que no succeeix ara, no? I també hi ha algunes similituds. La primera similitud, ni en el cas basc, ni en el cas gallec, ni en el cas català, ni de fet en cap altre supòsit que concorri en el conjunt de l'estat espanyol, hi ha cap mecanisme ni per suspendre ni per ajornar les eleccions. I aquesta manca de viabilitat legal és el que dificulta d'alguna manera, diguem, la viabilitat del decret. Ara bé, algú dirà, escolti, però això ja va succeir fa uns mesos. Sí, és cert, però hi ha dues diferències que les explicaré i que em sembla que són rellevants. Primer, hi ha una diferència, si vol vostè, més de tipus mèdico-social. Els decrets de suspensió del cas Basqui Gallec s'adopten el 17 i 18 d'abril respectivament, és a dir, 3 i 4 dies després de la primera declaració de l'estat d'alarma. Tenim l'estat en un estat de xoc, tenim a la gent confinada en els seus domicilis i, per tant, en aquell moment, diguem, es genera el que és bàsic, que és la segona diferència, el consens. En aquell moment es genera un consens sobre la necessitat de suspendre el procediment electoral que ningú qüestiona i, per tant, no s'interposen recursos. I aquí venen les diferències amb el cas català. Segurament, en el context en què ens trobem avui, no estem en una situació tan alarmant com la que teníem a mitjans de març, principis d'abril, amb les UCIs i hospitals absolutament desbordats. També és veritat que, desgraciadament, hem anat normalitzant la pandèmia a les nostres vides, per tant, no hi ha aquest estat d'alarma que d'alguna manera podia justificar la suspensió fa 10 mesos. I què ha produït això? Doncs això ha produït la manca de consens, i com a automatisme de la manca de consens ha produït la interposició de fins a 5 recursos contenciosos administratius i alguns altres que, malgrat haver-se anunciat, no s'han acabat interposant. No? Per tant, al final, quina ha sigut la diferència clau? Que la manca de consens per trobar-nos en un moment socialment com a mínim diferent ha acabat produint recursos que posen en evidència els defectes que tenien tant les convocatòries de suspensió basques i gallegues com la catalana, que és que no tenim en la legislació electoral cap mecanisme que ens habiliti, diguem, a portar endavant aquests procediments. Dit això, i malgrat això, no és menys cert que avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que ha de valorar, diguem, és si aquesta suspensió en termes de proporcionalitat s'adequa o no s'adequa, diguem, a l'interès general, a l'interès públic, i per tant haurà de valorar, escolti'm, si aquesta és una mesura realment necessària o se'n podien adoptar d'altres, si és adequada pel que es persegueix i si finalment és proporcional. Escolti'm, els interessos en joc, l'interès col·lectiu, ha de prevaldre per sobre dels interessos individuals. I això, diguem, és el que ocuparà en aquest matí en els magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Moltes preguntes i coneixerem les respostes en les pròximes hores o dies. Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, moltíssimes gràcies per les seves explicacions i per ajudar-nos a entendre una mica millor.
Moltíssimes gràcies a vostès, que tinguin bon dia.
Bon dia, que vagi bé. I més qüestions, ara recuperem les informacions relacionades amb la Covid, però en clau estrictament sanitària, perquè la campanya de vacunació continua avançant entre els residents i els treballadors dels geriàtrics i també el personal sanitari, gràcies als equips d'infermeres i infermers que voluntàriament fan hores extra per cobrir aquesta campanya. Es tracta de personal actiu laboralment, excepte en un cas. A l'Hospital de Sant Pau aquesta vacunació l'estan fent infermeres jubilades. Ens saludem a una d'elles, Clotilde Fernández. Molt bon dia.
Bon dia.
Com va sorgir aquesta idea?
Doncs aquesta idea va sorgir d'una companya meva arrel d'una felicitació d'any nou, en el que ella, preocupada, doncs, va pensar que la gent que estem prejubilades o jubilades podríem aportar la nostra ajuda. Li van avaluar, la gerència de l'hospital va engegar els tràmits i es va posar tot en marxa molt ràpidament. Concretament a mi em van trucar el dia 5 i el dia 7 ja estàvem fent formació i engegant tot el projecte.
L'avantatge d'aquesta iniciativa és que en el cas de l'Hospital de Sant Pau no s'està sobrecarregant la plantilla d'infermers i infermeres que, a banda de fer els seus torns i les seves tasques habituals, havien també d'accedir-se de la seva jornada laboral, si ho podem dir així, per fer aquesta vacunació, oi?
Evidentment, en aquests moments tot el personal sanitari està molt cansat, no hi ha hagut treva en tota aquesta pandèmia. Tornem a estar en un pic molt gran de contagi. Les infermeres estan treballant moltíssimes hores i en aquests moments es necessitava una ajuda extra, que nosaltres, que estàvem a casa esperant poder fer una ajuda, doncs creiem que podíem fer una feina important, en el sentit de que el que interessa ara és que la població es vacuni, sobretot i en primer terme el personal sanitari, que és el que està en primera línia.
I gràcies a aquesta iniciativa han pogut accelerar el procés. En una setmana van estar capaces de vacunar, si no m'equivoco, el 80% de la plantilla de l'Hospital de Sant Pau. De quanta gent estem parlant?
Estem parlant de gairebé 4.000 persones.
És a dir, que més...
Sí, en aquests moments, si no m'equivoco, perquè jo les xifres exactes no les tinc, crec que estem per sobre del 81%. La veritat és que estem molt contents. La vacunació en l'hospital es va iniciar el dia 4 per al personal del propi hospital, però a partir del dia 7 ens vam incorporar totes les persones prejubilades i jubilades que formen part d'aquest projecte. Ens vam organitzar, hem fet torns de matí i tarda, de dilluns a divendres, i caps de setmana de 8 a 2. La veritat és que ha estat una feina organitzativa molt fàcil. La voluntat de tothom era d'integrar-se absolutament. Jo crec que ha estat molt ben portat tot des del principi, perquè ja en el primer dia en el que ens vam trobar totes les persones que formarien part del projecte, vam començar fent una formació teòrica per passar tot seguit a una formació pràctica, perquè tot i que són professionals, n'hi ha persones que fa anys que ja no estem al peu del canó, i a partir d'aquí tot ha estat molt fàcil. Tinc que dir que tot això ho coordina Salut Laboral. En principi les infermeres de Salut Laboral són les que van començar a fer la vacunació, però està clar que elles en l'hospital tenen 1.000 tasques més a part de la vacunació que no es poden deixar de banda. Per tant, era estupendo que nosaltres les poguéssim liberar d'aquesta feina, fer-la nosaltres, i jo crec que amb molt èxit.
Clotilde, i basant-se en l'experiència aquesta de l'Hospital de Sant Pau, creu que d'altres centres assistencials de Catalunya haurien de copiar el que vostès han fet i començar a trucar als seus infermers i infermeres jubilades perquè atenguin a les persones que ens han de vacunar de la Covid?
Sens dubte. A més, si no tinc mal entès, aquí a Barcelona crec que ja engeguen el mateix, l'Hospital Clínic i l'Hospital del Mar. Jo crec que és una bona manera d'ajudar i crec que és el que fa falta en aquests moments. A banda de que, i parlo a nivell personal, per mi ha estat una satisfacció enorme poder participar d'aquest projecte. És molt agraït veure, en primer lloc, veure companys amb els que has treballat molts anys, però veure la resposta de la gent, que hi ha hagut una afluència massiva, i el reconeixement d'aquesta gent, inclús de la feina que estem fent.
Clotilde Fernández, infermera jubilada de l'Hospital de Sant Pau, que ha tornat. Perdoni?
Prejubilada,
que ha tornat aquests dies a l'hospital per tal de posar la vacuna de la Covid-19 als seus companys de feina o antics companys de feina. Felicitats per la iniciativa i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, molt bon dia.
Bon dia.
Parets del Vallès ha homenatjat la figura de l'alpinista Sergi Mingote. L'acte s'ha celebrat a la plaça de la Vila i ha comptat amb la presència de molts veïns del municipi. Un homenatge amb parlaments i amb diverses peces musicals. L'alcalde de Parets, Jordi Seguer, ha volgut agrair a l'alpinista la seva dedicació i compromís amb el poble. I la família de Mingote ha donat les gràcies per totes les mostres de suport rebudes i en un discurs ha recordat l'optimisme i l'energia que el caracteritzaven. Escoltem la portaveu de la família, Iris Rosset.
La seva energia ens omplia la vida, fins i tot eclipsava. El seu esperit de llibertat, però sobretot la seva capacitat de fer-nos sentir capaços de tot, perquè la seva essència era aquesta.
El Cornellà vol seguir fent història a la Copa del Rei i buscarà avui, a partir de les 9 de la nit, repetir la gesta d'eliminar un gran i accedir així als vuitens de final. Després d'haver deixat fora de la competició del CAU l'Atlètic de Madrid, els verds tindran avui al davant el Barça. L'equip blaugrana afronta l'eliminatòria quan fa 4 dies que va deixar escapar el primer títol de la temporada i, a més, sense Leo Messi, sancionat.
A la primera, Iberdrola, nova golejada del Barça, va superar el Rayo imposant-se per 7-0 en el partit pendent de la cinquena jornada. Les golejadores van ser Alexia i Osoala, amb un doblet cadascuna, i Jennifer Hermoso, Mapi León i Aitana. El triomf manté les blaugranes al capdavant de la taula amb uns registres incontestables. 12 victòries en 12 partits, 69 gols a favor i només 2 en contra.
I les eleccions a la presidència del Barça que es faran finalment el 7 de març, tal com estava previst. Els tres candidats, Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa, van descartar avançar-les en la reunió amb el president de la Junta Gestora, Carles Tusquets. La proposta havia sorgit a partir de l'aprovació del vot per correu per part del govern.
El Carnaval de Solsona és el primer que adopta mesures restrictives a causa de la pandèmia. L'Ajuntament ha proposat ajornar-lo i, per la seva banda, l'associació que l'organitza ha anunciat que renuncia als actes més multitudinaris. Més detalls amb els companys de Canal Taronja Central.
L'Associació de Festes del Carnaval de Solsona ha decidit cancel·lar tots els actes de carrer i presencials per al Carnaval d'enguany, que estava previst de l'11 al 17 de febrer. Una decisió que respon a l'augment descontrolat de casos de coronavirus al Solsonès i tenint en compte també la situació de la residència d'avis, on el brot de Covid-19 detectat a finals del mes de desembre ja ha causat la defunció de 24 usuaris. L'Associació del Carnaval ha volgut deixar clar que la decisió està totalment desvinculada de cap administració. I és que precisament ahir l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, anunciava que l'Ajuntament era partidari de traslladar la celebració del Carnaval a l'estiu.
Que no serà un Carnaval segur, és a dir, es pot dir com es vulgui, però no hi haurà un Carnaval, és evident, el Carnaval és... No hi ha res que tingui més interacció social que el Carnaval de Solsona. És a dir, per tant, i és evident que la interacció social és el que s'ha d'evitar.
El Solsonès registra un índex de rebrot de 3.130, un dels més alts del país.
I a partir d'avui, el Centre d'Arts Contemporànies de Vic enceta una nova temporada d'exposicions, coincidint també amb l'inici del seu 10è aniversari. Isaac i la Cuesta hi mostra 3 treballs de crítica social, però també s'hi pot veure ceràmica i fotografia. L'ha visitat i ens ho explica en Guillem Freixa, del Nou Televisió.
L'existència de censura a l'estat espanyol, el retorn de l'extrema dreta i els mètodes de sacrifici de la indústria càrnia. Són 3 de les qüestions que Isaac i la Cuesta posa sobre la taula a Trilogia de la realitat oculta. De la trilogia en destaca l'obra interactiva Jo sóc allò prohibit, en què el visitant ha de desxifrar l'allau d'imatges que li arriben dins d'una habitació on està sol.
Submergit una mica amb les imatges que s'escapen, hi ha una música que ell va demanar amb 25 cantautors, entre Pau Riba, en fi, el Rifri, etc., que els diguessin una cançó que no es pogués cantar a Espanya.
També a partir d'aquest dijous, HVIC obre l'exposició Abstraccions escrites dels ceramistes Jordi Mercet i Rosa Vila-Badal i una nova entrega dels relats fotogràfics, amb una imatge de la pandèmia de coronavirus que avui s'acabava de col·locar. Obra del fotoperiodista Marc Senyer i un text de Ramon R.
La xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
La poesia té la facilitat d'entrar als nostres cors, fer-nos créixer i ser millor persones. I per si encara teniu dubtes, us convidem a sentir el poema d'avui. Benvinguts a l'Embaladits. Trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samaranch i Fina de Santa Margarida i els Monos, convidats per la Clàudia Alonso. Ella ens ha preparat un poema molt emotiu. Hola, Clàudia.
Hola.
Com és que has escollit un poema tan bonic?
Aquest poema el vaig escollir perquè era molt bonic i era perquè la gent sigui més bona.
Doncs ens agrada molt aquesta idea, aquest poema, i que l'hagis escollit. Ens pots dir com es diu?
Podries.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
Joana Raspall.
Doncs què et sembla si comencem?
Vale.
Avui, amb la Clàudia Alonso, llegirem un poema ple de pensaments que de ben segur no oblidarem mai. Podries, de la poeta Joana Raspall.
Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre, un altre país fora casa teva, i diries, sí, en una altra llengua.
T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta.
Tindries amics i jocs d'una altra mena, duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosca espardenya, o aniries nu perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber lletra.
Podries menjar coses llamineres, o només crostons eixuts de pa negre. Podries. Per tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes.
I ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint de dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Clàudia. Amb aquesta poesia ens has fet el cor molt més gran.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia. Catalunya allarga 15 dies més fins al 7 de febrer les actuals restriccions per lluitar contra la Covid. La pressió sobre els hospitals amb les UCI plenes ha estat clau per a la decisió del Procicat.
I d'aquesta manera es mantenen mesures com, per exemple, el confinament municipal els 7 dies de la setmana. Una decisió que s'ha adoptat tot i les peticions rebudes de municipis petits i de l'àrea metropolitana de Barcelona per flexibilitzar la mobilitat. També continua vigent el tancament de gimnasos, centres comercials i botigues de més de 400 metres quadrats i la prohibició d'obrir la majoria de botigues durant el cap de setmana. En declaracions a les Notícies en Xarxa, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, admet la duresa d'aquest allargament, però creu que cal buscar l'equilibri entre salut, economia i mobilitat.
La veritat és que és una decisió dura, que als nostres municipis, evidentment, és un problema per temes de mobilitat, per temes de relació, sobretot en l'àmbit comarcal, però també és cert que aquestes decisions que pren el Procicat venen marcades justament per la situació de pandèmia que ens trobem. I a vegades el que convé és trobar aquest punt mig, entremig, entre la salut i el desenvolupament econòmic i la mobilitat de les persones.
Amb aquesta pròrroga de dues setmanes de les restriccions vigents, arrenquem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous, dia 21 de gener, que té altres informacions que ara, al punt de les 9 del matí, repassem en forma de titulars.
Doncs aquest matí finalitza el termini perquè el govern presenti al·legacions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'executiu defensa el decret d'ajornament de les eleccions i la Fiscalia, de la seva banda, aposta per mantenir-les el dia 14 de febrer. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, que és professor de dret administratiu de la Universitat de Girona, creu que la postura tant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com de la Fiscalia indiquen que la decisió podria inclinar-se cap al manteniment de les eleccions el dia 14.
La posició primer del Tribunal Superior de Justícia adoptant les cautelaríssimes i ahir la Fiscalia doncs, sol·licitant el seu manteniment semblen indiciàries del que pot acabar succeint al llarg de les properes hores.
La pressió hospitalària es dispara. Actualment hi ha més de 2.800 persones ingressades als hospitals catalans per coronavirus. Una xifra que ja supera el pic màxim d'ingressos de la tardor durant la segona onada de la pandèmia. Tot i això, els indicadors epidemiològics segueixen a la baixa. El risc de rebrot es redueix per tercer dia consecutiu i la velocitat de contagi es va apropant cada vegada més a 1.
Parets del Vallès ha homenatjat l'alpinista Sergi Mingote, un acte que ha comptat amb la presència de molts veïns i entitats del municipi i que la família ha aprofitat per recordar l'optimisme i energia de Mingote.
I en esports, el Cornellà vol seguir fent història a la Copa del Rei i buscarà avui, a partir de les 9 de la nit, superar el Barça als 700 de final. Els blaugranes no comptaran amb Leo Messi per sanció. Ahir el Madrid va caure eliminat contra l'Alcoià.
I el Carnaval de Solsona, que és el primer que adopta mesures restrictives a causa de la pandèmia. L'Associació de Festes del Carnaval renuncia als actes més multitudinaris, però diu que no pren aquesta decisió perquè l'Ajuntament hagi demanat ajornar-lo.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
A partir d'ara i fins a les 10 del matí, més notícies en xarxa en aquesta tercera hora, amb entrevistes, amb Vanessa Raja. Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Thaís.
Avui recuperem la qüestió política, sí, de les eleccions.
Sí, no? Anirem fent aquests dies encara unes quantes entrevistes polítiques que ens queden, entrevistes en profunditat. Durant la propera hora analitzarem al detall quines són les propostes i els projectes d'En Comú Podem, i serà de la mà de la seva candidata a la presidència, Jéssica Albiach. Una formació que ha anat perdent pistonada a mesura que han anat passant comicis, però que, en funció del volum de diputats que obtingui, pot acabar sent clau a l'hora de formar govern. Esquerra els vol en un gran govern de concentració, però també són un partit candidat per un govern només d'esquerres, un nou tripartit. De seguida establirem conversa, i no ho farem soles, perquè també ens acompanyaran en la conversa, i ja els saludem, els nostres companys, l'Albert Soler, des de Cugat Mèdia, el cap d'informatius, també el Gustavo Moreno, que és periodista de Canal 21, i ens acompanyarà també el Xavier Martí, des de Televisió de Costa Brava. De seguida estic amb vosaltres, companys, i comencem aquesta conversa. El que toca fer ara, com sempre, és posar-nos al dia pel que fa a serveis. I primer comencem amb el trànsit. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora, pel que fa al trànsit, encara s'arrosseguen dificultats a les carreteres catalanes. Tenim un accident a la C58 que talla un carril a Montcada, sentit Sabadell, amb un quilòmetre de cua. També un altre accident a la Ronda Adal, a Vallcarca, talla un carril i provoca cues des de Diagonal, sentit Trinitat. I un vehicle avariat des de fa pocs minuts a l'autovia A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, provoca aturades en el sentit sud. També queden encara algunes retencions d'hora punta a la corona de Barcelona, a la C58, a Montcada i Reixac, per poder entrar a la ciutat, i també a la B23. S'arrosseguen, no?, i s'originen d'aquesta incidència a l'autovia A2 en els quilòmetres previs a l'enllaç. Per últim, destaquem també la situació de densitat a les dues rondes, amb trams encara d'aturades repartits en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I enllestim amb la previsió del temps per avui. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura que ha pujat sobretot a la meitat oest del país, però en canvi a punts de litoral i prelitoral és lleugerament més baixa respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, i és que ahir també va pujar de manera considerable. Cal destacar que al llarg del matí avui dominarà el sol o el ressol, passejaran alguns núvols alts, alguns de mitjans, més compactes o més continuats aquests mitjans en punts del Pirineu i del Prepirineu Occidental, i també s'espera que avui la temperatura màxima quedi clarament més alta que la d'ahir, sobretot en punts del litoral, on podrà pujar fins als 17 graus en alguns casos, per tant una temperatura fins i tot que podríem dir suau. Cap a l'interior aquesta temperatura màxima serà més baixa, però tot i això més alta que aquests últims dies. A mesura que avanci la tarda, sí que els núvols han d'anar guanyant protagonisme, i llavors sí que quedarà el cel mig ennuvolat amb núvols més compactes en punts del Pirineu i Prepirineu Occidental, i aquí al llarg de la tarda s'hi espera precipitació de caràcter feble. A la resta del país aquesta precipitació hi arribarà, però sobretot de cara a aquesta propera matinada, no durant la tarda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local. Sexy. Tefi, Librería Macondo.
La cresta de Ilión, de Cristina Rivera Garza, editado por Tránsito Editorial. Vengo de realizar un viaje con este libro y necesito contarlo. Este viaje ha sido muy diferente, ha sido muy raro, ha sido muy cambiante. No sé dónde estaba cuando lo empecé, ni siquiera cuándo. No me había dado cuenta ni que estaba viajando. Solo sé que cuando el viaje ha acabado, no me ha dejado en el sitio de partida. Este viaje me ha cambiado, y como dice la autora, volver atrás no va a ser igual. Le haría muchísimas preguntas a Cristina Rivera Garza, pero la principal, ¿cómo se puede escribir tan increíblemente bien al mismo tiempo que nos haces viajar así? Seguro que mucho me ha quedado por entender. A los que no entienden solamente, les aconsejo que hagan como si no existieran. Guiñen el ojo izquierdo, vuelvan la mirada al cielo, bailen un vals, tómense una cerveza. Cualquier cosa les sirve para negar la realidad. Y eso mismo he hecho. Me he tomado una cerveza e he intentado entender, comprender, viajar y sobre todo dejarme llevar.
labios juntos, saliva, tiempo vuelto carne, color, un beso largo como una expedición. Después, justo después, empezaba la separación. El inicio, esto, este caminar como quien lleva grilletes alrededor de los tobillos, esta sensación de cuerpo contra aire en batalla inmemorial, este cansancio, esta desolación. ¿Qué sé yo de las grandes alas del amor? La parvada de pelícanos volvió a aparecer casi sobre mi cabeza, pero muy en lo alto. Me detuve a observarlos por un par de minutos. Silencio, aire, tiempo.
Por favor, disfruten de esta maravilla, comentémosla. Editada por Tránsito Editorial, como ya la magnífica portada nos hace sospechar, así como su trascendental contenido. Leer Tránsito Editorial porque son imprescindibles.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Matí, reprenem aquesta tercera hora de notícies en xarxa. Avui també reprenent la ronda d'entrevistes polítiques en profunditat que ja vam començar la setmana passada, encarades a les eleccions hores ara del 14 de febrer. Una altra vegada ja veurem exactament quina serà la data exacta, i de fet és una de les preguntes, de les primeres preguntes que li plantegem a la nostra convidada d'avui, Jéssica Albià, que és candidata a la presidència d'En Comú Podem. Què tal? Molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
És evident que és el tema ara mateix que més focalitza la qüestió electoral. Quin dia podrem anar a votar? Ara mateix, com dèiem, hem hagut de tornar a la casella de sortida, que es diu, la data inicial del dia 14. Vostè s'ha mostrat a favor de l'ajornament del 30 de maig. No sé si compten ara ja gaire amb que es puguin fer el 30 de maig.
Nosaltres considerem que hem d'esperar a veure, malauradament, el que acaba dient el TSJ, no? Perquè jo crec que aquest tema no hauria d'haver arribat als tribunals en cap cas. Per què som partidaris d'un ajornament nosaltres i tota la resta de forces polítiques del Parlament? Doncs perquè les dades sanitàries són les que són. Ara mateix estem en un nivell d'ingressos hospitalaris, de pressió hospitalària, d'ocupació de les UCIs, que és superior fins i tot a la del pic de la segona onada. Per tant, per un costat n'hi ha un risc per la salut, a més el percentatge de persones vacunades encara és molt baix, i considerem que al maig, doncs aquest percentatge, no considerem, sabem que serà més alt, però no només això, al maig les temperatures són més altes i sabem que això també afecta al virus, és a dir, fa més difícil la seva propagació. I a més, per un altre costat, ja és un tema de salut, però també és un tema de garanties democràtiques. L'altre dia podíem escoltar el síndic de Greuges dient que entre 100.000 i 200.000 persones no podrien votar si es fan les eleccions el 14 de febrer. Per tant, dic, malauradament, és un tema que ha acabat als tribunals i que esperem que resolgui favorablement. Esperem que entre demà divendres i el dilluns doncs puguem saber ja alguna cosa, però de totes maneres també genera més incertesa entre la gent, no? Jo crec que la gent ja està farta, té molts problemes, tenim una crisi sanitària, una crisi econòmica, una crisi social, la gent està patint per si pot aixecar la persiana o no, per si la van a fer fora de la seva feina, per la seguretat que tenim a les escoles, per com estan de col·lapsats els hospitals. Els professionals sanitaris també estan dient que no poden més. L'altre dia, de fet, sortia un estudi on també les malalties mentals no solament estan afectant a la gent del carrer, sinó també els professionals mèdics que estan als hospitals rebent tantíssima pressió, doncs també estan esgotats. I per tant, clar, marejar més a la gent quan és tan necessari, per un costat, aquestes eleccions, perquè veiem que el govern no s'aguanta, però que és tan de sentit comú que aquestes eleccions s'han de fer amb totes les garanties per la vida i també democràtiques, que no entenem massa bé què és al final el que ha passat.
Clara, sentint les seves paraules, em ve al cap les declaracions del ja expresident Torra, ara fa un any, perquè va ser el gener de l'any passat, dient aquesta legislatura està ja esgotada.
Sí.
Per tant, ja fa un any d'aquelles declaracions. A tot el passat potser és molt fàcil, però hagués estat el moment llavors de dir, d'acord, legislatura esgotada, convoquem eleccions, i no esperar l'aprovació de pressupostos, que és el que volia el president Torra, tenir pressupostos aprovats i després convocar eleccions, però va entrar la pandèmia pel mig i ho va esgarrar tot. Va ser un error llavors no fer-ho?
Doncs mira, aquest govern ha tingut múltiples ocasions, ha perdut moltes oportunitats de convocar aquestes eleccions, perquè malgrat estar en pandèmia durant el 2020, ha hagut moments en què els indicadors eren molt millors que els que tenim ara. Eren necessaris els pressupostos? Sí. Portàvem en pròrroga des de 2017. I al final pressupostos també és blindatge dels serveis públics, també és poder avançar en transport públic. Vull recordar que en estos pressupostos, per exemple, reduïm un 30% les taxes universitàries, que si era important abans, ara, amb la crisi econòmica que tenim damunt i amb moltes famílies encara aniran més ofegades econòmicament, doncs és important. O un increment de 900 milions d'euros per la sanitat pública. Imagina't la importància que tenen. Però això es va aprovar a l'abril. Per tant, a mi em semblava bé el pressupostos i eleccions, que de fet era el que nosaltres veníem dient, era gairebé una condició que nosaltres posàvem per deixar tramitar aquests pressupostos, però és que d'això han passat ja 8-9 mesos. Ha passat molt de temps i hem vist que durant la gestió de la pandèmia les picabaralles entre els socis de govern no han disminuït, sinó que s'han incrementat. De fet, ho continuem veient. Ara mateix hem vist com amb aquest decret d'ajornament fins i tot d'això han fet un tema entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Per tant, les eleccions són necessàries, el país necessita passar pàgina, necessita respirar futur, necessita poder avançar amb un govern que no estiga tot el dia barallat, sinó que estiga pensant i mirant com resol els problemes de la ciutadania, que en són moltíssims. Jo crec que necessitem un govern, sobretot també empàtic amb la gent, no? Veiem com cada vegada més el govern s'ha anat tancant en si mateix amb aquestes picabaralles internes i n'hi ha concertat, n'hi ha treballat des del diàleg social, doncs amb els sindicats, amb la patronal, però tampoc ha escoltat a les entitats, no? I jo crec que aquí, per exemple, tenim un model que és molt diferent, com és el de la ministra Yolanda Díaz, que què ha fet? Doncs ha assegut a la mateixa taula a la patronal i als sindicats i ha dit, senyors i senyores, necessitem solucions i acords. Què fem? ERTOs fins al maig, venga. Necessitem ajuts pels autònoms, que sabem que estan molt asfixiats. Endavant. S'ha de pujar el salari mínim, amb acord i amb diàleg social. I clar, i veiem com el govern de la Generalitat no aconsegueix fer aquest pas, jo crec que perquè està posant les energies doncs, en les baralles internes.
Arribats a aquest punt, incorporem a la conversa els nostres companys que avui estaran amb nosaltres entrevistant la Jessica Albiach, l'Albert Soler, el cap d'informatius de Cugat Mèdia, també el Gustau Moreno, que és periodista de Canal 21 a les Terres de l'Ebre, i el Xavier Martí, que és periodista de Televisió de Costa Brava. Molt bon dia, companys, benvinguts a la conversa. I comencem, si us sembla, Gustau, quan vulguis.
Sí. Sí, bon dia, senyora Albiach. Si finalment es manté la data de les eleccions per al 14 de febrer, cal demanar responsabilitats a l'actual govern de la Generalitat?
Doncs miri, òbviament el govern de la Generalitat no només ha perdut ocasions per convocar aquestes eleccions, sinó que a més nosaltres considerem que el decret que ha fet doncs, no s'aguanta gaire jurídicament, perquè hauria d'haver justificat millor perquè la data del 30 de maig i sobretot posant uns criteris objectius segons els quals es podrien fer o no es podrien fer les eleccions. Ara més, jo crec que la gent està cansada de baralles i que la gent vol acords i vol solucions i vol propostes i per tant, més que demanar explicacions que li podem demanar totes les que vulguem, jo crec que hem de saber bé en uns moments tan difícils on posem les nostres energies i cap a on anem i nosaltres el que volem és doncs, diversificar un model industrial que veiem que s'està desmantellant, veure què passa amb la salut i amb els professionals que estan que ja no poden més, veure què passa als centres educatius, que ens està dient el personal educatiu dels centres que són ells els que estan fent les proves per veure si hi ha Covid o no Covid. I per tant, bueno, jo crec que més que parlar entre nosaltres en diàlegs de polítics, el que hem de fer és obrir-nos a la gent, perquè tenim un govern que està massa temps tancat en si mateix, i jo crec que al final tot això només genera que desafecció i llunyania entre la gent i al final els seus representants, que no se'ns oblide que som representants de la gent. Per tant, no ens perdem en converses que només que són internes i que ens importen a nosaltres.
Converses, senyora senyora Albiach, que seran inevitables després de les eleccions, perquè totes les enquestes així ho apunten, no hi haurà una majoria absoluta de ningú, al contrari, segurament serem davant d'un Parlament bastant fraccionat, això obliga segurament després a negociar per la governabilitat de la Generalitat, i vostès ja tenen una oferta sobre la taula, la que ha fet Esquerra Republicana, amb un gran govern a cinc bandes, entre aquestes formacions vostès hi entren, en aquesta oferta, Esquerra, Junts per Catalunya, PDeCAT, la CUP i vostès, a cinc bandes, Déu-n'hi-do.
Jo faig broma de dir que falta l'apuntador.
Però ja han dit que vostès no hi pensen jugar amb aquestes cartes.
No. Mira, què estem veient? Que el govern de la Generalitat no funciona i aquesta proposta de govern Frankenstein, que el senyor Aragonès o el senyor Tardà, que també l'ha proposat, saben que no passarà, és una manera de dir que l'actual fórmula Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no funciona. I davant d'algo que no funciona, què fas? Doncs ho canvies. Però no, veiem com Esquerra Republicana no només no vol canviar-ho, sinó que diu, bueno, que entren uns quants més, i si entre dos no ens entenem, ja veurem entre cinc, i tot queda una mica més dissimulat. Mira, el que necessitem és no jugar amb les aliances electorals, i sobretot s'ha de ser molt transparent. Què diem nosaltres? Que tinga la gent clar que tots els vots que vagin a nosaltres serà per fer possible un canvi de govern, i a més un canvi que va cap a les esquerres, perquè el que volem és donar una sortida progressista a les crisis que tenim per davant. I això vol dir blindar i transformar els serveis públics, això vol dir un nou model productiu, això vol dir tindre la transició ecològica com una aliada a l'hora de generar ocupació de qualitat, això vol dir diàleg, i per tant, nosaltres no podem estar en un govern amb forces de dretes, però ni de la dreta espanyolista ni de la dreta catalana. I per a nosaltres, el PDeCAT i Junts per Catalunya són forces de dretes. Junts per Catalunya, per un costat, porta gent a les seues llistes a qui sembla que li sobra la meitat del país. Bàsicament la no independentista. Però no només això, sinó que també ho vam veure en la negociació dels pressupostos, però ho hem vist a Madrid, però ho hem vist també en multitud d'ocasions, doncs ells, la seva aposta no és per uns serveis públics bàsics forts, sinó que, per exemple, a ells ja els va bé que en el tema de la sanitat doncs també estiga la privada pel mig. O l'escola, en el cas de l'escola, a ells ja els sembla bé el model de concertació que tenim. Quan l'escola concertada està bé per a casos puntuals, però el que no pot ser és que hi hagi un percentatge de concertada tan alta com el que tenim. És una anomalia. Vull recordar que era com una solució puntual a una necessitat d'escolarització, perquè en el seu moment no hi havia suficient oferta pública. Per tant, en aquest sentit, tampoc ho compartim, i després també parlem d'un altre repte que tenim per davant, com és la taula del diàleg. Necessitem a banda i banda governs que creguin en el diàleg per desencallar aquest conflicte polític que tenim entre Catalunya i Espanya. Què van fer a l'Estat, al govern central? Nosaltres vam fer moure al Partit Socialista en el reconeixement del conflicte polític, perquè fins a aquell moment jo recorde que el senyor Pedro Sánchez del Partit Socialista deia que el que teníem era un problema de convivència entre catalans. No, miri, això és un conflicte polític entre Catalunya i Espanya que s'ha de resoldre per les vies polítiques, i també vam empènyer-los a crear aquesta taula del diàleg. Però què ens hem trobat? Doncs que el govern de Catalunya, Junts per Catalunya, no creu en aquesta taula del diàleg. Per tant, per model econòmic i social, perquè no creuen en la taula del diàleg i la donen per enterrada, i perquè a més tenen posicionaments cada vegada més identitaris i més sectaris, no podem compartir govern amb ells.
D'acord, doncs descartem aquesta opció.
Descartada.
De govern a cinc bandes. Però n'hi ha d'altres opcions. Albert, quan vulguis.
Hola, bon dia. Per tant, si descarta aquest pacte, a cinc o als que siguin, amb què se sentiria més còmode, en Comú Podem? Amb una reedició del tripartit, però diguem, a l'època actual, o bé amb el pacte model Madrid, però amb el PSC?
Mira, nosaltres no parlarem ni avançarem quina és la fórmula, perquè òbviament necessitem veure quins són els resultats electorals. Ara bé, jo crec que no es pot enganyar a ningú, i el que per nosaltres és una evidència és que si volem un govern de canvi i un govern progressista i d'esquerres, som les que som. És que no n'hi ha més forces parlamentàries. Per tant, el Partit Socialista, Esquerra Republicana i nosaltres ens hem d'entendre. I a més, què vull dir també? Doncs que en la mesura en la que nosaltres siguem més fortes, les polítiques seran més d'esquerres. Per què? Doncs perquè veiem, per un costat, què ens ofereix de diferent el candidat Illa al candidat Iceta. Encara no ho sabem, no? Sembla que aquí hi ha un efecte Illa, però no sabem què ens ofereix de diferent. I per un altre costat veiem com Esquerra Republicana continua segrestada per Junts per Catalunya. Per tant, en la mesura en la que nosaltres siguem fortes, doncs el canvi serà més fàcil que passi, perquè el fet de que nosaltres estiguem al govern és garantia de polítiques d'esquerres. Jo no vull avançar fórmules, t'he dit, perquè a més hem de veure, però a mi també m'agradaria ser molt sincera i molt transparent amb la gent. Jo he escoltat el candidat Illa dir, bueno, un pacte amb els comuns. Mire, senyor Illa, és que no suma. Vull dir, l'aritmètica és tossuda. Per tant, no enganyen a ningú, no facin creure coses que no són i anem amb la veritat per davant. Ens hem d'entendre d'alguna manera, Partit Socialista, Esquerra Republicana i nosaltres. Quina serà la fórmula? Esperem els resultats i, sobretot, programa. Necessitem parlar de propostes. Nosaltres, per exemple, volem un operador energètic públic. Veiem com el Partit Socialista no ho vol. De fet, ho està bloquejant el govern central. Per tant, a partir de propostes molt concretes, veiem quin pot ser el programa d'una coalició, perquè sabem que haurà de ser un govern de coalició, perquè això també és la democràcia. Nosaltres no estem tan acostumats en aquest país a tindre governs de coalició i, per tant, de vegades aquesta manca de cultura del pacte doncs es fa estrany, es fa difícil, no és senzill, però caminem cap aquí. I per tant, jo crec que és una de les virtuts de la democràcia, que hem d'aprendre a entendre'ns.
Doncs anem a entrar en matèria, anem a entrar en programa, anem a entrar en propostes, i òbviament la pandèmia és el que ha marcat la recta final d'aquesta legislatura, una pandèmia que ha posat al descobert les misèries del sistema sanitari que tenim, un sistema molt castigat per les retallades de l'anterior crisi i que ara han sortit a la llum i s'han mostrat amb la seva màxima cruesa. Quines propostes tenen per revitalitzar aquest sistema sanitari i per dignificar-lo, fins i tot sempre permet l'expressió?
Doncs mira, tenim un model sanitari, com tu bé dius, que ha estat molt castigat per les retallades. De fet, a Catalunya van tindre les retallades més fortes de tot l'Estat. I a més, tenim un model sanitari també, herència de la sociovergència, això també s'ha de dir, que està absolutament embolicat. Lo públic, lo privat, lo concertat, lo externalitzat. Per tant, el primer que necessitem és posar l'aigua clara. I sobretot llançar un missatge clar a la gent. No es pot fer negoci amb una cosa tan bàsica com és la salut. Ara mateix estem esperant encara que el govern de la Generalitat faci una auditoria on ens explique per què hem pagat la sanitat privada més cara de tot l'Estat durant aquesta pandèmia. És inexplicable. Per tant, per un costat, posar aigua clara en desemmaranyar i sobretot blindar lo públic. En segon lloc, necessitem que la primària, perquè a més així s'ha demostrat i així ho sabem les que som usuàries de la sanitat pública, el nostre metge, la nostra metgessa de capçalera, no només és una persona que de tant en tant et fa una recepta, sinó que coneix la teua història, sap quines són les teues preocupacions, perquè moltes vegades també les situacions familiars, les situacions laborals acaben afectant a la nostra salut. I per tant, la primària no ha de ser només la porta d'accés del sistema, sinó que ha de ser el cor del sistema, i a partir d'aquí òbviament l'hospitalària és necessària, però tinguem clar que el cor ha de ser la primària. Necessitem descongestionar a més alguns hospitals, per exemple el Parc Taulí. Doncs necessitem que a Montcada es faci d'una vegada per totes l'hospital Ernest Lluch. Necessitem també descongestionar l'hospital de Terrassa. No? I aquí, en aquest sentit, també necessitem doncs hospitals lleugers per Castellbisbal, per Rubí, per Sant Cugat, però no només això, Terres de l'Ebre, per exemple, l'Hospital Verge de la Cinta, també està molt saturat. Doncs fa temps, fa anys que estem esperant un nou hospital per Tortosa. Doncs tirem endavant aquest hospital. I no només això, què passa amb els treballadors i les treballadores sanitàries, no? Sortim a aplaudir-les al seu moment als balcons, tothom reconeix que són en certa manera herois i heroïnes que ens salven la vida, però que si mirem després quina és la seva nòmina i quines són les seues condicions laborals, doncs són precàries en comparació amb altres territoris. Per fer la mateixa feina, un metge, una metgessa a Catalunya cobra 700 euros menys que a l'Aragó. Però no només això, a França cobren el doble i al Regne Unit cobren el triple. I per tant, què és el que necessitem? Doncs per un costat, un pla de retorn de bates blanques, perquè n'hi ha moltíssima gent preparada que ha marxat a treballar a altres països, i per un altre costat, dignificar també les condicions laborals de les persones que ja estan aquí, i també enfortir la medicina preventiva i la comunitària. Perquè ara tenim un virus, però sabem que no serà segurament el primer que patirem.
Ara comentava la qüestió del descongestionar determinades zones, en aquest cas de l'àrea metropolitana, com és el Vallès Occidental, que sanitàriament té grans mancances. Sí que s'ha tornat a encarrilar el projecte de l'Hospital Ernest Lluch, al sud de la comarca. Sí. El Vicenç Ferrer, vostè diu que està a favor... La part nord de la comarca.
Sí. No, l'Hospital Ernest Lluch va ser una de les condicions que nosaltres vam posar durant la negociació dels pressupostos. Sabem que el Parc Taulí doncs, estava molt saturat i, per tant, necessitem donar-li a la gent un servei de qualitat i, sobretot, amb una certa agilitat, perquè, a més, n'hi ha un problema greu en les llistes d'espera. Llistes d'espera no només per la primera visita, sinó també per les intervencions. I a més, unes llistes d'espera que estan absolutament desequilibrades arreu del territori. En funció de si vius en un punt o en un altre del territori, doncs tens accés a uns serveis amb més agilitat que en altres. Jo crec que aquesta manca d'equitat no es pot tolerar, no?
Però també és cert que ara fa uns anys, quan Toni Comín era conseller de Sanitat, sí, va llançar una proposta que, en aquest cas, Albert, des de Sant Cugat us ho vau agafar, com allò de dir, què està passant, no? A quin projecte ens estem referint?
Sí, era el projecte de compra o expropiació, digueu-li com vulgueu, de l'Hospital General de Catalunya, que està ubicat just a la frontera entre Sant Cugat i Rubí, que és aquesta zona de la qual parlava abans la candidata, que és una zona molt pressionada. Tots els veïns d'aquesta zona hem d'anar a Terrassa, al nostre hospital de referència, és la Mútua o el Consorci Sanitari de Terrassa, l'Hospital de Terrassa, vaja, i la veritat és que és molt necessari aquest hospital públic en aquesta zona. Es va parlar del Vicenç Ferrer, es va enterrar aquesta opció, i llavors, durant l'etapa de la conselleria del conseller Toni Comín, es va parlar de comprar a l'Hospital General. Entre quina de les dues opcions apostaria en Comú Podem, si pot influir?
Clar, jo crec que no hem necessàriament d'escollir. Jo crec que en funció de les necessitats s'ha de treballar. Jo recordo, no?, aquest Hospital General, l'exconseller Toni Comín sí que va parlar de fer-lo públic, però no va treballar el projecte. Diguem que es va parlar, com bé dius, però no es va tirar endavant. Per tant, nosaltres considerem que ha de ser públic, i tant. Ara, aquesta reversió de les privatitzacions ha de començar per aquí? Doncs pot ser, és començar la casa per la teulada. Jo crec que hem de començar aquesta reversió cap a fer-ho públic, per a aquelles coses més bàsiques, per exemple, serveis de rehabilitació. No? Vull dir, hi ha coses que són petites que es poden fer des d'allà i que tampoc entenem la manca de voluntat que ha tingut el govern de la Generalitat, però com dic, jo crec que no és una qüestió d'escollir entre un i altre, sinó que clarament l'Hospital de Terrassa, que a més està pressionat, i no només això, sinó que a més vaig estar reunida fa molt poquet amb els treballadors i les treballadores del Consorci, estan en unes condicions laborals que, si diem que en general són precàries dels treballadors sanitaris, en el seu cas encara són pitjors i que tenen greus problemes a l'hora d'atreure personal d'infermeria i metges i metgesses, perquè ningú vol anar a treballar allí en aquelles condicions. Per tant, per un costat, estan cobrint una àrea que és molt extensa amb unes condicions doncs clarament que no són de rebut.
Continuem parlant de la pandèmia, continuem parlant de, sobretot, els seus efectes econòmics que preocupen moltíssim a tot el territori, perquè això afecta a tots per igual, i en especial també a la zona de Girona, la Costa Brava, no sé si, Xavier, quan vulguis.
Bon dia, senyora Albiach. L'alcaldessa de Colau va dir que no es podia tractar igual la pandèmia a Barcelona que als pobles més petits. Jo li vull girar el focus de la qüestió en forma de pregunta. En molts municipis petits que tenen 2, 3, 4 restaurants o tenen cases rurals i, per exemple, no tenen botigues, el veïnat i també els alcaldes, les administracions, s'han queixat que el confinament comarcal, perimetral municipal, els afecta molt. Creu que hi ha hagut una gestió massa barcelonocèntrica o massa urbanocèntrica de la pandèmia?
Absolutament. De fet, ahir teníem diputació permanent, estàvem totes al ple, va comparèixer el conseller Samper d'Interior, també ho va fer la consellera de Salut, i als dos els vaig traslladar el mateix missatge. No es poden prendre només les decisions amb una visió metropolitana. És a dir, és molt diferent, per exemple, la densitat de població que n'hi ha al Ripollès, que em sembla que són 25 persones per quilòmetre quadrat, a les del Barcelonès, que crec que són 15.000, estic dient les xifres globals, però crec que per ahí va la cosa, 15.000 persones per quilòmetre quadrat. Òbviament, quan tu prens unes decisions, i jo li deia, això sembla com regla i cartabón, com esquadra i cartabón, tu no estàs pensant en les particularitats ni en les necessitats que té la gent concreta. I els veïns i les veïnes dels pobles més petits haver d'estar justificant-se cada vegada per anar a comprar aliments, per anar a comprar, m'invento, tinta de la impressora, per anar a comprar una samarreta o unes botes d'aigua perquè ve el temporal. Per tant, no és de sentit que apliquem les mateixes mesures en uns llocs i en altres. I, de fet, va haver un manifest d'una seixantena d'alcaldes, alcaldesses, presidents comarcals, fins i tot la síndica de l'Aran, que anava una mica en aquest sentit. I, a més, també el president del Consell Comarcal del Ripollès, quan havien de prendre aquestes decisions tan dures, crec que va ser el 22 de desembre, que els van tancar quan la resta no ho estaven, va demanar poder participar a les reunions del PROSICAT per aportar aquesta visió municipalista específica. I encara està esperant l'home la resposta, no? Per tant, jo ahir els insistia molt, la cogovernança és important. Nosaltres, des de, a nivell català, l'hem demanat molt amb el govern central, però també és important que aquesta cogovernança es faci pensant des del govern de la Generalitat amb les comarques i amb els municipis, de totes les característiques, perquè la realitat de Catalunya és molt, molt variada.
En el cas de les comarques gironines, les conseqüències econòmiques de la pandèmia s'han acarnissat, sobretot amb el sector serveis i el sector turisme. De fet, no és nou, ja venim de la crisi del 2008. Si fem una comparació, les comarques més turístiques i més centrades en el sector servei, estic parlant dels Empordans i de la Selva, amb el 20% del PIB en turisme, doncs han perdut poder adquisitiu, no es van recuperar ja de la crisi del 2008. En canvi, les comarques més industrials, com pot ser el Ripollès, com pot ser la Garrotxa, sí que es van recuperar millor. En aquest sentit, l'evolució econòmica ha de ser centrar-se més en el sector indústria i no tant en el sector serveis i el sector turístic?
A veure, vaig estar, a més farà dos o tres mesos, ara no recordo bé exactament quan va ser, vaig estar reunida precisament amb gent afectada pel turisme, amb els sindicats, parlant d'aquesta crisi. I ells m'estaven explicant que hi havia persones que directament anaven abocades a la pobresa. És a dir, abans doncs podien anar pagant el seu lloguer, podien anar comprant els seus aliments, perquè ja n'hi havia persones que directament estaven anant a menjadors socials. I eren persones doncs que vivien en una situació precària, però que tenien el seu sostre i tenien els seus ingressos, que no eren massa, però que, bueno, però que ara ho havien perdut tot. Absolutament tot, i sobretot en una situació desesperada i sense saber això quan es podrà recuperar, perquè veiem que el virus va fent pics i baits, però que tot i així doncs la gent continua tenint por. I per tant, què és el que nosaltres veiem? Doncs que hem de caminar per un costat cap a un altre model de turisme específicament, també com cap a on tu comentaves, un turisme que siga sostenible, sobretot també un turisme de proximitat, i sobretot tampoc fomentem més, sisplau, aquest turisme low cost, que hem vist que és molt devastador per territori, però que tampoc ens aporta grans ingressos, i sobretot que necessitem també doncs diversificar i equilibrar, no? Sempre diem que el model industrial català o el sistema econòmic, el model productiu de Catalunya no està suficientment diversificat. Està diversificat, el problema és que no està equilibrat, i sobretot per territoris, com ara comentava el company. Per tant, caminem cap a un altre model de turisme, i sobretot potenciem la indústria i potenciem la recerca, no? Jo crec que aquí, i sobretot el tema de les energies renovables, també ens oferirà. Nosaltres, per exemple, una de les propostes que portem i que més m'agrada és una llei de barris verds. En el seu moment, primer tripartit, president Maragall va fer una llei de barris per millorar les condicions d'habitabilitat d'alguns barris que encara eren molt precàries. Què veiem? Doncs que ara s'ha de tornar a posar a punt els nostres barris, principalment alguns que estan especialment colpejats. Què s'ha de fer amb aquests barris? Doncs, per un costat, rehabilitar habitatges. I això són llocs de treball. Vam veure que durant la bombolla immobiliària, el PIB, el que representava la construcció en el PIB, era un 16%. Això és una barbaritat. Però és que ara estem en un 6%. Com equilibrem això? Rehabilitació d'habitatges. Què més necessiten alguns barris? Doncs algunes inversions, com per exemple biblioteques, com per exemple poliesportius. També tirar endavant que en les cobertes urbanes també posem aquí plaques solars. Això també són llocs de feina. Per tant, n'hi ha oportunitats
per generar llocs d'ocupació digna i de qualitat. I sobretot també estem en percentatges molt baixos pel que fa a nombre de professorat, que sabem que sempre en manquen, a nombre de personal sanitari, que sempre en manquen, treballadors i treballadores de les residències, que és un altre dels grans temes que hem vist, no? Que perdem aigües per tot arreu durant aquesta crisi. Això són llocs de feina de qualitat. Per tant, no sigam o no tinguem una concepció antiga del que hauria de ser l'economia del país, sinó que pensem que necessitem equilibrar-la i que n'hi ha diverses fonts que generen ocupació de qualitat estable i que a més van cap a aquesta transició verda.
Ens agrada que parli de sostenibilitat, perquè precisament és una de les qüestions que més us preocupa a les Terres de l'Ebre, no és així, Gustau?
Sí, així és. Ara fa un any de l'impacte del temporal Glòria, encara podem veure les cicatrius en zones com el Trabucador. A l'Ebre vam patir molt els seus efectes, els hem tornat a patir durant el temporal Filomena. Quins plans tenen per salvar el delta de la regressió i dels efectes del canvi climàtic?
Sí, com bé dius, el problema del delta de l'Ebre, a més, no és només el temporal Glòria, que òbviament va ser un fort impacte, sinó que estem veient com la regressió és any rere any, i això ho portem arrossegant doncs des de fa moltíssim, i això són molts anys acumulats d'emergència i de canvi climàtic. Què hem de fer davant d'aquesta situació? Doncs jo crec que aquí no han fet els deures, i a més jo crec que es pot dir clarament, ni el govern de la Generalitat ni el govern central. Jo crec que aquí n'hi ha responsabilitats compartides i s'ha de poder dir. Per tant, nosaltres, què és el que volem pel Delta?
Vostès també són, el govern central?
Sí, no, per això vull dir que nosaltres estem treballant fort, el que passa que ens costa de tant en tant en alguns temes que el Partit Socialista mogui, i sobretot perquè moltes vegades en les conques hidrogràfiques, doncs, hi és qui hi és, no? I vull dir que en la Confederació Hidrogràfica, i per tant, bueno, n'hi ha algunes dinàmiques, algunes inèrcies que costen de moure. Que és el que nosaltres considerem que s'ha de fer al Delta? Doncs, per un costat, és imprescindible la restitució de sediments. Estem veient que el 99% dels sediments es queden als embassaments que estan riu amunt, és a dir, el problema del Delta també ve de riu amunt. Per tant, en aquest sentit, restitució de sediments, perquè veiem com per posar més murs senzillament per a que no hi hagi aquest retrocés no servirà de res, perquè això és pa per avui i fan per a demà. Per un costat, sediments, per un altre costat, cabals ecològics. Necessitem garantir que n'hi ha un mínim cabal per a poder mantindre l'ecosistema, la flora i la fauna. I després també necessitem veure si n'hi ha algun debat a fer sobre quina és la manera de regar. No? Reguem a manta o no? Clar, nosaltres considerem que no hauríem de regar a manta. I per un altre costat també veure el debat que hem de fer sobre els regadius, és a dir, pot haver més regadius o no? Per tant, insisteixo, jo crec que és un tema que és complex, que té diversos vessants, diversos àmbits, però que no només pensem que el problema és si desapareix el Trabucador o no, que òbviament és un problema, sinó que això és el símptoma de que riu amunt tampoc s'estan fent les coses bé.
Hi ha més preocupacions mediambientals, en aquest cas a la Costa Brava, allò, cada casa un barret, eh? També tenen els seus molt de caps. Xavier, quan vulguis.
Recentment s'ha aprovat el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, que els grups ecologistes consideren que és un pas endavant, però també creuen que ha quedat curt. De fet, SOS Costa Brava alerta que encara hi ha 100 urbanitzacions que es poden construir. En aquest sentit, i el vostre grup ho ha treballat amb el diputat Cid sobretot, és partidari en Comú Podem, per exemple, d'anar més enllà d'aquest Pla Director Urbanístic i assumir desclassificacions massives i compra de sòl?
Doncs com molt bé dius, i a més nosaltres compartim i treballem molt de la mà de SOS Costa Brava i compartim aquest posicionament. El Pla Director Urbanístic de Sòls No Classificables era necessari, però arriba tard i es queda curt. I de fet tenia més de 100 projectes que nosaltres considerem doncs, que no haurien de tirar endavant, bàsicament perquè si la riquesa de la Costa Brava és el seu ecosistema, és que tu vas i tens boscos i tens platja protegida, el que no podem fer és acabar amb la Costa Brava com la coneixem ara, perquè aleshores ja no tindrem motiu d'anar-hi. Per tant, necessitem protegir-la. N'hi ha alguns projectes, per exemple, a Palamós, a Begur, s'han d'aturar, no haurien de tirar endavant, i sabem que no estan recollits en aquest pla director. Per tant, insisteixo, arriba tard, es queda curt, i hem de ser ambiciosos i anar més enllà. I sobretot també anar de la mà de la gent del territori, que està veient com cada vegada doncs està més devastat, i sobretot no tornem a models antics,
que saben que no han funcionat. Ho hem vist. Hem tingut un model especulatiu que anava a carregar-se la costa. I això finalment el que fa és un turisme de low cost, massificat, i que finalment tampoc tens un espai natural del qual gaudir. Per tant, tenim un terç a Catalunya d'espai protegit. Gaudim-lo, protegim-lo, i donem-li a més a la gent que viu allí les possibilitats de compartir aquest medi natural preciós, però sense devastar-lo.
Albert, també teniu algun mal de camp mediambiental al Vallès, no és així?
Sí, exacte. Just aquí a la frontera entre Rubí i Sant Cugat ja tenim el camp de golf de Can Sant Joan, bueno, l'antic camp de golf, perquè fa entre 2-3 anys que està abandonat i s'està degradant, i hi ha un moviment veïnal de les dues ciutats veïnes que demana que aquest camp de golf no torni a reprendre activitat com a camp de golf i que sigui un parc urbà amb diferents usos, sobretot ambientals i de cura de la natura. Incasòl ja ha dit que accepta la part de parc urbà, però que vol reprendre una petita part, un petit espai d'aquestes 80 hectàrees que ocuparà el camp de golf, doncs una part d'aquestes que sigui un altre camp de golf, però de dimensions més petites, com deia, pel base, per potenciar la base d'aquest esport del golf. Els dos ajuntaments sembla que ja estan en contra, aquesta plataforma veïnal, cosa que a vegades no acostuma a passar, que els ajuntaments i les plataformes veïnals vagin de la mà, però en aquest cas sembla que sí, i hi ha l'Incasòl que no pensa el mateix. En Comú Podem, com pot mediar per aconseguir un resultat satisfactori?
Des d'En Comú Podem el que ens passa és que ens tirem les mans al cap de la suposada agenda verda del conseller Calvet, que acaba sent més una agenda grisa. O sigui, estem veient com aposta per projectes que per nosaltres ni són d'ara, o sigui, ni són del segle XXI, ni van acompassats amb la necessitat de lluita contra l'emergència climàtica que tenim, i que a més també es basen en un model productiu que és del passat. I per tant, òbviament, entre un projecte de parc públic que puga ser gaudit per tota la ciutadania amb diferents usos, polivalent, i un projecte que inclou un camp de golf que a més ja va existir i que va caure en fallida, o sigui, nosaltres ho tenim claríssim, però ho tenim claríssim aquí, ho tenim claríssim en el camp, en el cas del Hard Rock a Tarragona, ho tenim claríssim, com comentàvem, en el cas de que no s'ha de perllongar la C32 entre Blanes i Lloret, ho tenim claríssim que no cap un autòdrom al Garraf. És que clar, vull dir, aquest conseller, doncs jo no sé si es pensa que encara està a mitjans del segle XX, però la qüestió és que estem en l'any 21 i que aquests projectes insostenibles per al territori i que a més no compten ni amb el suport dels ajuntaments i de la gent d'allí no tenen cabuda. Per tant, jo demanaria que no s'enteste, i ja no és que hem de mediar, sinó que senzillament li hem de dir al conseller que s'està equivocant de totes i que ni el territori ho vol ni és sostenible mediamentalment.
Hem parlat molt de pandèmia, estem parlant ara molt de territori, però òbviament no podem passar per alt l'altre gran tema que ha marcat aquesta legislatura que ja s'acaba, que és el procés independentista, senyora ha despuat en algun moment durant la conversa, però és evident que serà una altra qüestió complicada que estarà sobre la taula sota el seu punt de vista. Com ha de marcar el procés, o quin ha de ser el procés, valgui la redundància, que ha de seguir durant la propera legislatura? Com ha de seguir aquest full de ruta sota la seva òptica?
Doncs mira, per un costat tenim un objectiu clar i necessari: la llibertat dels dirigents independentistes. Per un tema humanitari, però també per un tema jurídic. Estem veient com aquest delicte de sedició no té igual en altres països europeus, i a més està absolutament desfasat al que és el nostre moment. I també per termes polítics. És que no té sentit, i sobretot perquè problema polític, solucions polítiques. Això per començar. Segon, de veritat algú es pensa que podrà haver un diàleg real amb els dirigents independentistes a la presó? Jo crec que és de sentit comú que no. Per tant, si el que volem realment és una negociació per arribar a bon port, comencem per on s'ha de començar: llibertat dels dirigents independentistes. I a partir d'ahir, veiem cap a on hem d'anar. Taula del diàleg. Nosaltres què diem? Nosaltres som partidaris d'un referèndum, però som molt conscients que ara la correlació de forces és la que és. Per tant, què fem fins que puguem arribar? Doncs fins que puguem arribar, anem fent passes, no ens quedarem de braços creuats. Reforma del sistema de finançament. Tenim un sistema de finançament que ens castiga, que és injust i que a més està desfasat, està caducat. Per tant, avancem cap aquí, perquè és que és cert que ens està perjudicant aquest sistema de finançament. Blindem el català. En aquest pressupost ja s'inclouen alguns deutes històrics que hi havia amb Catalunya, però aquí també hem de seguir avançant. Per tant, anem fent totes aquelles coses i sobretot un acord en aquesta taula del diàleg per a veure quines són, per exemple, les competències que volem gestionar també des de Catalunya i que ara no tenim, per exemple, beques universitàries o alguns temes en matèria laboral, algun tema de ports i aeroports. És a dir, n'hi ha molts temes on podem avançar en competències i a partir d'aquí, acord, votem-ho a Catalunya i tirem endavant. El que no podem fer és quedar-nos de braços creuats i senzillament practicar, com pretén Junts per Catalunya, una política de confrontació, perquè a més estem veient, per un costat, que la CUP està parlant d'un referèndum per 2025, que Junts per Catalunya està parlant d'aixecar la declaració unilateral d'independència. Estem veient com Esquerra Republicana no sabem massa bé què diu, però diu, bueno, hem d'estar així i anar agafant forces. I nosaltres diem, ni resignació ni confrontació estèril. Què és el que volem? Avançar en autogovern, blindar l'autogovern. I per tant, anem fent passes cap allò que ara mateix es pot fer i sobretot que s'ha de negociar. Però, insisteixo, per poder negociar necessitem els dirigents independentistes a casa i això també ens obri una altra via, que és quina és la millor manera o quina és la manera més ràpida per poder assolir aquest objectiu. Doncs nosaltres venim insistint en dues que consideren que ara són les més factibles. Indults i reforma del Codi Penal, reforma del delicte de sedició. Què ens estem trobant? Doncs que el Partit Socialista continua encallat i no vol moure. I a mi no m'agradaria pensar que el Partit Socialista està fent això per interessos electoralistes o que està esperant a que passen les eleccions per no perdre el vot de Ciutadans. O sigui, jo crec que n'hi ha alguns temes amb els quals no es pot jugar i amb la llibertat de les persones i amb un conflicte com el que tenim no es pot jugar en funció dels interessos de partit. Per tant, siguem responsables, n'hi ha algunes coses que estan per damunt nostre i jo crec que en aquest sentit, òbviament, la llibertat ho està i a partir d'aquí treballem.
Parlant de presos polítics, que ja he dit que es mostra a favor de l'indult, que puguin sortir de la presó i a partir d'aquí ja començar a parlar i encarrilar aquesta taula de diàleg, que per cert no sé si vostè hi té gaires esperances amb aquesta taula de diàleg, que no sabem quan es tornarà a reprendre, perquè també tot depèn de què passi, evidentment.
Clar, bueno, és que no és que tinga gaires esperances o no, és que és l'única eina que tenim. Si no tenim una taula del diàleg on resoldre aquestes qüestions, on ho farem? A través de tuits? O a través de mitjans de comunicació en base a titulars? No. Jo crec que hem de ser seriosos. El que passa és que sí que és cert que sobre la taula del diàleg es pot, jo crec que n'hi ha bàsicament, bueno, n'hi ha uns quants problemes. Primer, que Junts per Catalunya no hi creia. Segon, que s'espera que es resolgui ja, d'avui per demà. I per tant, jo crec que hem d'entendre que una negociació d'aquestes característiques no és ràpida. I tercer, que estan tots els focus posats cada vegada que n'hi ha una reunió. I que a més en aquest país cada dos per tres tenim eleccions. I per tant, tot el món està com mirant en curt i no està mirant a mig termini o a llarg termini. Per tant, pensem que n'hi ha problemes que són complexos i que no tot es resol, insisteixo, ni en un titular, ni en una foto, ni en un tuit.
Doncs miri, parlem de titulars i parlem de focus mediàtics. Vinga. Perquè per titular el que s'ha guanyat aquesta setmana el líder del seu partit, Pablo Iglesias, posant comparant a Carles Puigdemont amb els exiliats del franquisme. Veig que riu. Doncs hi ha molta gent que no li ha fet cap gràcia. No. Aquesta frase ni aquesta comparació, no sé què en pensa.
M'ha fet gràcia la polèmica perquè Pablo clarament és molt conscient, i de fet això ho va explicar ell després, és molt conscient que és molt diferent les condicions en les que òbviament van marxar els exiliats republicans. De fet, jo crec que si alguna cosa caracteritza la nostra força política ha sigut tirar endavant i pressionar per la llei de memòria històrica. No, i ha sigut molt graciós també, no sé si graciós, peculiar, per tirar-se a plorar ja, això a cadascú, veure com algunes forces que han estat impedint durant anys que puguem traure de les cunetes als nostres avis, a les nostres àvies, no? Perquè a més el mateix Pablo Iglesias ha tingut en la seva família represaliats republicans. Doncs n'hi ha forces, com per exemple Ciutadans, que han estat vetant, impedint que puguem recuperar els nostres morts de les cunetes, ara sembla que siguin el màxim baluart de la llei de memòria democràtica i de defensa dels republicans, no? Jo crec que, òbviament, no entrar en un debat terminològic, no és el mateix una dictadura que una democràcia imperfecta amb una cúpula judicial esbiaixada i conservadora, però és que òbviament no és el mateix, i no és el mateix les condicions en les que van marxar els exiliats republicans amb les que pot estar Carles Puigdemont. Això jo crec que ho sap tothom i és de sentit comú.
Per tant, s'ha passat de frenada el senyor Iglesias.
Bueno, jo crec que al final no és el mateix exiliat fa 80 anys que ara. En l'Espanya del segle XXI, jo crec que és en aquest sentit que ell ho va expressar així, però insisteixo, jo crec que el millor a més que podem fer per la memòria dels exiliats republicans no és que surti gent que mai els ha defensat, sinó que són dues coses principalment: accelerar aquesta llei de memòria democràtica perquè tinguem a tots els republicans que van ser afusellats i que estan en les cunetes, en les fosses comunes, i puguen ser soterrats amb les seues famílies, i per un altre costat investigar la corrupció de la monarquia, no? Jo crec que això també seria bo.
M'acaba de fer una finta, senyora Albiach. Una finta, però crec que s'ha entès bastant bé la resposta. Hi ha un altre focus mediàtic del qual tu, Gustau, volies preguntar, oi que sí?
Sí, encara un darrer apunt polític. Com valora la imputació de la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, en un presumpte cas de desviaments de fons públics? Creu que hauria de dimitir?
Mira, nosaltres, de fet, i a més vull agrair la feina que estan duent a terme els companys i les companyes de l'Hospitalet, som acusació popular en aquest cas. Per què? Doncs perquè considerem que amb la corrupció tolerància zero, i per tant, als mínims indicis, doncs s'ha d'investigar. I en aquest sentit, nosaltres combatrem la corrupció, vingui d'on vingui. A partir d'aquí, jo ja farà, crec que va ser al juny, li vaig demanar a la senyora Marín que donés explicacions, perquè ja hi havia notícies, i no va voler. Després va haver de declarar davant la policia, i ara anirà a declarar davant del jutge. Per tant, jo abans, òbviament, de demanar dimissions, hem d'escoltar què és el que ha d'explicar. Però tot apunta a que ella podria haver estat tapant una presumpta corrupció. Per tant, jo vull ser aquí molt prudent, presumpció d'innocència sempre, tolerància zero amb la corrupció també, com he dit, som acusació popular, agrair la feina als companys i les companyes i esperar a veure què diu. El que està clar és que si hi ha alguna cosa haurà de dimitir. Jo crec que aquí no n'hi ha dubte.
En tot cas, espera que doni alguna d'aquestes explicacions que vostès els hi han demanat abans del dia de la declaració, que és el 9 d'abril.
Jo ja no tinc esperança en que doni cap explicació abans del 9 d'abril, perquè jo li continuaré dient, però és que li vaig demanar al juny i hem vist com s'ha negat a donar explicacions. Per tant, des de juny ha tingut l'oportunitat, no ho ha fet, va haver d'anar la policia amb aquesta detenció que diuen tècnica de 3 hores i donar explicacions allí. Ara l'han imputat i haurà de declarar davant de la jutge. Esperem.
No hi ha temps per més, s'ha esgotat aquí la conversa. Moltíssimes gràcies per haver vingut, Jessica Albiach.
A vosaltres.
Propera, que vagi bé, molt bon dia. I també moltes gràcies, companys, per acompanyar-nos. Albert, Xavier, Gustau, des de l'Ebre, des del Vallès i també des de la Costa Brava. Que vagi molt bé i molt bon dia. Fins la propera. I nosaltres... Fan així amb la mà, pobret, perquè els tenim molt ben ensenyats.